Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Salutacions a la gent que ens segueix des de Twitch. Ja veig que per aquí comencem a sortir. Hola a tothom. Benvinguts a Mossega la Poma. Avui ens visita l'amic i mestre Javi Moreno. Hola, Javi.
Hola, macos. Quines ganes tenia ja de tornar a veure-us. Perquè al final o vinc aquí o no us veig.
No, ja, però a més has fet turnaround per diversos podcasts i ens has deixat abandonats perquè tot se sap, tot se sap.
A ell li agrada molt anar amb Miquel Gavarró.
Primer, Miquel, un grande. Un grande, Miquel. I segon, jo voy súper digno sempre de ja me llamaréis.
Sí. Doncs bé, avui ens visita l'amic i mestre Javi Moreno, que és especialista i formador en temes de cloud i altres coses, i amb qui tindrem una tertúlia del present i futur del món tecnològic amb diversos temes que tenim damunt de la taula i que, com sempre, comencem amb unes coses i acabarem amb unes altres completament diferents. Per això no les dic a l'entrada, perquè si no acaben sent diferents. Avui estem en Raül Arribas.
Hola.
Hola, Raül.
Que també va de tour per podcast, també va per tour pels podcasts.
Bueno, és un senyor podcastero total,
I aquesta setmana que no hem fet tot el Blit, ahir vaig estar convidat al Multivers.
Ah, sí.
Una cosa la qüestió és viure a Twitch.
Lo tengo pendiente.
Marc Alier, per fi, que l'altre dia vas entrar més tard o no vas entrar? No, és que va entrar al final.
Vaig entrar tard. Després vaig escoltar el programa. Vaig escoltar el programa i era molt divertit perquè...
I només et va agradar la part que vas participar tu.
Estàveu parlant d'unes coses i veu acordar una sèrie de coses i jo vaig entrar i vaig dir tot el contrari.
És veritat.
És que a més, vas entrar molt pujat de to. Suposo que com que venies en cotxe, venies més nerviós, vas entrar amb un mood molt diferent al nostre i es notava molt.
No, però va estar molt divertit.
També tu em vas dir que cridava. Sí. Em vas dir tu que cridava perquè normalment em poso un programa de... per escoltar-me jo pels cascos, que normalment no ho tinc. Dic, si no, com que vaig amb auriculars complets, llavors no em sento. Llavors jo no em sentia a mi mateix i estava parlant superfort i tu em deies, ei, que no cridis. I dic, no,
és que
no
vas arribar amb un to vital superalt, com molt espitós, molta energia, i estàvem nosaltres aquí una mica de low energy.
Estàvem superfent sense el Marc.
Sí. Jo no hi era i estava de rotllo
una energia que no la vam saber gestionar en aquell moment, l'energia que fa entrar el Marc.
Que va estar molt bé el programa, va ser com una sessió doble, de dues pel·lícules totalment diferents una darrere l'altra i va estar molt bé.
A mi m'he acordat una cosa i jo vaig anar a copinar tot el contrari.
Però, a favor.
I crec que tots teníem raó, una miqueta.
Bueno, és la gràcia d'aquestes tertúlies nostres que no saps mai com comencen ni com acaben.
Molt xulo d'en Coque.
Sí, el Coque va estar molt bé.
Estava conduint, estava baixant des de Bagà, que portava un tastet increïble. Tu que estaves abans...
Aquests dies estem retrobant amics que van passant pel programa. Javi, tu ets un, el Coque feia mogollon d'anys que no. I en cartera tenim amics que coneixeu, que són habituals i que vindran també a les properes setmanes. Vull dir que farem ara...
Hem d'emprenyar la Gina.
La Gina fa
la
molt
Gina
de temps.
A la Gina i a la Berta.
Sí, la Berta també, és veritat. Sí.
Hem d'emprenyar la Gina i la Berta.
Bueno, bé, doncs això, introducció feta amb el Marc i qui us parla, en Tomàs Manzanares. Això serà aquest episodi de Mossega la Poma, el 514. Hòstia, es diu així com qui no vol la cosa.
514.
Hòstia, m'he estat mirant aquests dies podcast de temes que no acostumava a seguir en podcasting. I hi ha dos o tres que sí, que tenen capítols i es van mantenint, però la resta tenen quatre capítols, cinc capítols, sis capítols i moren.
Sis capítols és el diguéssim, com un milestone. Si passes del capítol 6, ja el podcast té l'oportunitat.
I a part de que fer un programa diari curtet de 10 minuts és una cosa, i arribes a 500, però el vostre és que és brutal.
Sí. Sí, de setmanal, Bueno, doncs això, episodi 500...
minutos, però és la constància, ponerte, ojo,
Sí, també Déu-n'hi-do, Sí.
També doncs això, episodi... El ser un equip i tindre el compromís els uns amb els altres...
I passant-s'ho bé quan ens trobem.
I passant-s'ho bé.
Bueno, va, episodi 514, temporada 15 de Mossega la Poma.
comencem. Poses una falca?
No, indicacions al Magma, que ha de fer el muntatge aquesta nit.
Ho fa ell. Sí,
el Magma, nit, sí. Magma s'afeita ja o què? Quants anys té Magma ja?
Sí, estic independitzat.
Magma se va jubilar un dia d'esto.
Trabaja fora de casa i tot, eh?
Que barbaritat.
Javi, sí, ja no és el nen que tu vas conèixer.
Ja, és el que em fa por, que el vegi per al carrer i me n'adoni de lo gran que m'he fet jo. És el que em fa por.
Sí, té casa, hipoteca i està mirant els aparadors a Tesles. Vull dir que ja és una persona diferent.
Sí, nosaltres fèiem programes amb en Raimon Lapuente que no s'afaitava.
Que vida.
Gairebé. I ara és professor.
Que vida, que vida.
I ara és profe. Jo el tenia d'alumne i de becari, fotent...
Bueno, va, deixem-nos d'hablar de la Mili.
Sí. Som vells.
Som vells.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, va, ja entrem en temes de conversa. Mira, jo tenia aquí diverses coses anotades, algunes revisant-me el Twitter del Javi, perquè jo sé que quan ell piula, no piula gaire, però quan piula alguna cosa és perquè suposo que li interessa. Doncs n'he tret dues coses. Però ell em va introduir una tercera que crec que donarà molt... Bueno, ens donarà joc pràcticament tota la primera part. I només és un titular. Voleu que parlem d'educació i metavers? Em va dir el Javi. I jo vaig pensar, hòstia, metaversa és el del Zuckerberg o va massa enllà? I aquí ens hem quedat amb el titular. O sigui, que Javi desenvolupa, que començarem a donar-te zasques.
Mira, m'interessa saber què penses.
Sí, sí.
Mira,
sí, el... només un apunt, eh? O sigui, la frase que has dit, Tomàs, i me n'adono que no m'escoltes quan estem... Si no m'escolteu, m'ignoreu.
No, en general no.
O sigui,
en general no. Ens preocupem de veure frase... què et molesta per poder-t'ho dir.
La típica frase del que s'entrarà que existeixen...
A veure, no et fem cas, Raül. Et llegim només per trobar aquella cosa que et molesta i tornar-te-la a repetir.
Però, o sigui, no has ja flipat? O sigui, que suposis que... Sí, la creació d'entorns virtuals o de metaversos ha arribat ara perquè Facebook s'ha ficat.
Sí, m'ha
explotat el cap.
Era una pregunta
retòrica.
Sí, jo t'he
preguntat si estaves parlant d'educació Second Life, perquè hi ha uns quants projectes molt interessants d'educatius de Second Life.
Jo ja l'havia pillat, però ho volia dir per explicar el context.
El 2005 jo vaig fer alguna aportació en el codi d'un projecte que integrava Second Life amb Moodle. Potser és això l'educació.
Era tu i Gaspar Llamazares.
Raül, ni un pas atrás. I Android forever.
Exacto, no, és que... Bueno, va. No te puedes relajar con esta mente.
Deixem-lo... Deixem que faci
el Javi. I el futuro són els mòbils que se doblen.
Hombre, ho vaig dir aquí, em sembla. Ho vaig dir aquí. Total,
sí,
que...
El Ericsson...
No, sí, me parto y me doblo.
Mira, qué maravilla.
Esto es una maravilla, esto es una maravilla. Esta gente se lo toma cachondeo y dentro de unos años sacará uno a Apple y dirán que Apple ha inventado.
Hombre, ahí está, no que sea lo mejor del mundo, sino que lo inventó Steve Jobs.
No es una innovación. Para una innovación hay que poner a lo que sea una manzana. Tú
lo dejó Steve Jobs
en
un cajón que ahora han abierto, han encontrado los planos de la pantalla flexible.
Ni un pas atrás, Raúl. Però el que us deia, que hi ha diverses coses i que al final el tema del metavers ho faig per el mateix que ho fa el Facebook, era per cridar l'atenció i ja està. O sigui, el tema de... En realitat, jo crec que per la part de Facebook, que em sembla xulo, però jo crec que hi ha dues coses diferents. Primer, el Mark Zuckerberg zumbat amb el Ready Player One, que crec que és una part de la història de... Gairebé m'ho imagino llegint la novel·la i dient, però si jo tinc quartos per fer això. I per un altre costat, el Facebook, dient, uf, quin fàstic d'empresa que tinc, ningú m'estima perquè és que sóc per odiar-me, sóc fins i tot pitjor que Oracle, anem a fer alguna cosa que mogui l'atenció.
Duríssimes declaracions.
Sí, sí, a veure.
Mira, el problema és que Oracle només l'odia qui el coneix.
I Oracle va de cara, Oracle no va de simpàtico.
Si no saps qui és, no l'odies.
En el blog no en el podcast, en el blog, diu que cada opinió, cada opinador és responsable de les seves opinions. Una demanda de verdad que Javi nos hunde.
Tira. Mandadmelos a mi.
Bueno, es que tots els diners de la xeta, eh?
I la història està al final en què Facebook necessitava una cortina de fum per sortir d'aquesta espiral autodestructiva que ha muntat a nivell d'imatge. I per això Facebook, el jefe ha dit, i per què no fem això? I Facebook ha dit, mira, lo que quieras, pero sácame de aquí. Però al final sí que hi ha un concepte al darrere que és molt interessant en el món que estem visquent, que en el que ja no, la presencialitat ja no és obligatòria en molts aspectes, que nosaltres ho estem visquent cada dia, perquè al final som els primers que hem pogut fer aquesta passa a la indústria d'IT, de treballar en remot de veritat. Pero para educación...
Y que ahora hemos dicho que no vamos, que ni una pasa enrere, ¿eh?
Hombre, a ver, me tienen que ser una pasa enrere. Ni con agua caliente.
Hi ha hagut molt moviment d'empleats perquè les empreses que han tornat, diguéssim, a l'antiu règimen han perdut gent.
Bueno, i han perdut la gent bona, a més. És que és
el fort. Explicaré coses... Us explicaré coses
que permetre que jo me'n vaig i tinc una...
Explicaré coses que sé en primera persona de grans empreses, eh? Empreses com... Bueno, ja sabeu que Google, bueno, i Facebook, Meta, està fitxant molt, també per aquí, perquè s'ha començat de les grans, és la primera que va dir, vale, anem a full remote i pa'lante. Suposo que, com que també és la que té més mala premsa, empreses que... O sigui, una empresa com Google, que Google, per Google les oficines són molt importants perquè tots tenim al cap l'oficina de Google. O sigui, l'oficina de Google, sí, és una icona.
El mateix per Google, Apple, exactament igual a Apple.
Google Flex.
No, l'oficina de Google és la que tothom té al cap. L'oficina del tobogán, dels colors, vull dir, totes les empreses que han volgut
mudar. Ah, el model d'oficina de Google.
El model d'oficina.
La colònia tèxtil, mudar, moderna.
S'han fet l'oficina de Google, el campus de Google.
Mira, doncs bona comparació, Google, Javi.
Sí, jo us dic que Google, sí, ja... té plantejaments seriosos de començar a fitxar gent i a alt nivell en full remote. I a Europa, no als Estats Units.
No queda una altra. Sí, és que no queda una altra.
Si el talent vol full remote, què has de fer?
Sí, però fins ara no. De fet, Apple està en la mateixa disjuntiva, perquè Apple va fer la superoficina al platillo volante i ara es troba que molta gent li està pirant a Meta i li està pirant a altres empreses
perquè no vol anar, no vol desplaçar-se a treballar a
l'oficina. És Apple i Amazon les dues més reacies.
Això és una tendència.
I hem tingut
un parell de comentaris. Però aquestes baixin del burro, perquè ja et dic, al final quan Google et fa una oferta, hòstia, és difícil dir que no. Qui diu Google, diu Amazon, dic les top 5, doncs que fins i tot alguna empresa com Google ja s'estigui plantejant el full remote perquè gent seva de dins diu, si no fas remote, foto el camp, o gent que volen fitxar li diguin, ui, jo com a molt vaig a l'oficina un cop a la setmana, hòstia, que hagi canviat una empresa tan gran, vol dir que ni una passarrera és molt heavy a nivell mundial. Eh?
És estructural, segur.
Em permeteu un parell de cosetes? A veure, una és, primer de tot recordar, no ho sabeu vosaltres, o potser sí, perquè ho he dit alguna vegada, jo el 2008 vaig muntar una empresa de teletreball, on fèiem desenvolupament de software en teletreball i ens coordinàvem amb el Yahoo Messenger. O sigui, tenim un servidor CVS i pel Yahoo Messenger ens coordinàvem i, escolta, tothom encantat. A banda d'això, el Mark Zuckerberg porta les últimes setmanes fent una tournée de whitewashing de la seva pròpia imatge anant per tots els podcasts de High Level. ¿Vale? Per exemple, la setmana passada va sortir en el podcast d'en Tim Ferriss i per mi que li han clavat no sé quants diners de coaching, ¿vale?, per ser capaç d'aparèixer davant d'en Tim Ferriss com una persona humana, ¿vale?, que si li pinxa sangre. ¿Vale? I això. Bueno, i el Tim Ferriss li va fer molt bé. No sé què li ha cobrat en Tim Ferriss en el Mark Zuckerberg, però l'ha deixat que semblava estimar.
Al final tothom es fa gran, i fins i tot gent com ell, que tenia zero habilitat social, doncs una miqueta la va desenvolupant.
Que sigui hi ha molt de coaching i molt de tot. I llavors, dintre de Facebook, el que sí que és veritat, des del punt de... A veure, avui, per exemple, sortia una notícia, en Josep Robano sempre li agrada allò que Facebook és una companyia intrínsecament no ètica i comença per el Mark Zuckerberg, ¿vale?, i avui explicaven, doncs, que havien contractat una campanya de vituperar al TikTok, ¿vale?, que bonito que ho feien, no sortia avui en el Mixio.
Però això és, a veure, però...
És normal.
Jo estic convençut de que els atacs que hi havien fa 2 anys contra Zoom també era una campanya, que no era, que potser hi havia una...
Era una campanya d'algú, de Microsoft o d'algú. amb Teams sí, o de Google amb Meet o d'algun altre productor. O sigui, això aquest... segur que això segur que hi és i vivim con ello. Però el que sí que és veritat és que Facebook estratègicament ha fet uns quants pivots importants, que ha sigut bàsicament el Mark Zuckerberg que ha dit vamos pa allà i si no us agrada us donin pel culet per aquí.
És que el Zuckerberg, tot el que té de cabron, també ho té de llest. El tio no té un pèl
de llest. O sigui, no montes,
a
no
nivell estratègic, cap on ha fet pivot a Facebook, és veritat que Facebook com a plataforma va perdent pistonades, sobretot si mires a mitjà i llarg termini. Encara fa molta pasta Facebook, però bueno, és veritat que és una plataforma que li costa, ara li és bastant car adquirir nous usuaris, i això a mitjà termini és... Però que és que Facebook, sí que el Facebook ara ha dit Meta, ja no és Facebook, és que tenen moltes més coses, el moviment de WhatsApp, el moviment d'Instagram, el moviment de Meta, que per això li va canviar el nom, el tio és molt llest.
Que els problemes de creixement...
Que surt fora...
Que els problemes de creixement de Facebook els voldria tenir... qualsevol altre,
saps? Exacto, hola. I és la pieza débil ara mismo, de l'entramado.
Passa que Facebook té un problema greu d'imatge, Raül. Perquè, mira, aquests dies que he estat mirant coses...
Tomàs, estan preocupadíssims al Consell de Direcció. Jo estic parlant a nivell de direcció d'empresa.
Ja.
Tot el que no els afecti, el que és el creixement i tot això, estic segur que els importa poc. I especialment a Facebook, eh? O sigui, de totes les empreses grans, segurament...
Però si a mi hi ha dos vídeos per fer unes instruccions d'una cosa que necessito tècnica i són enllaços a Facebook, jo els hi responc als tios que m'envien i els hi dic, mira, no penso connectar-me a Facebook per mirar els vídeos.
Ja, però una experiència personal és anecdòtica en no, el mandat.
Sí, però Raül, jo estic una mica com el Tomàs, eh? Jo crec que al final quan al final és una empresa que depèn exclusivament de la fidelitat dels seus clients, quan els clients tenen una percepció de que l'empresa taca, que és bruta...
Por eso digo que a medio plazo, de todo el entramado, creo que la pieza de Facebook es la que,
es la que menos interesa.
Pero a medio plazo, no ahora, ¿eh? Pero eso mismo que le pasa a la gente cuando recibe un link de Instagram, no lo piensa.
Uh-huh. Eso es verdad. Hay una compartimentalización brutal.
És el mateix, però és una altra imatge, és una altra marca.
Per això dic que dintre de l'entramat global ha sigut molt llest justament de diversificar-ho molt, que fins i tot si Facebook anés malament dintre de 10 anys, o 5, perquè el nostre món va rapidíssim,
tindria potser tot muntat
d'una altra manera que no passaria res. En canvi, quan MySpace no va anar malament, MySpace va desaparèixer directament del mapa.
I a més, aquesta estructura que té, o sigui, el problema que té Facebook com a producte és que ara és un producte molt gros i que ja té tota una dinàmica i tota una inèrcia des dels hàbits que tenen els usuaris, de la forma d'utilitzar-ho, de com es fa servir l'aplicació,
quin que és maco,
i la manera de... I com es fa servir. I llavors, clar, innovar dintre de Facebook en si és molt complexa. Per això té molt més sentit, en aquest cas, doncs, agafar Instagram i començar a innovar i fer coses diferents a Instagram. Per exemple, la innovació de les stories, que va ser un robo de Snapchat.
Bueno, allò va ser que va intentar comprar Snapchat, Snapchat li va dir que no, i li va dir que no,
i ho faria més Snapchat. Et foto les històries a Facebook, però no et foto les històries a Instagram. El tema de Meta és simplement dir, necessitem un espai, el metavers és un espai per innovar i fer productes completament diferents, vale? I que no necessàriament estiguin vinculats en el Facebook. I llavors, les noves tecnologies s'adopten quan hi ha killer applications. Recordem, els smartphones, la gent va adoptar els smartphones, sobretot els Android, perquè hi havia WhatsApp.
Però aquí volia jo també una mica anar, que si el tema
llavors,
és...
El Zuckerberg explica en l'entrevista que li van fer amb en Tim Ferriss, que el producte que ells tenen, que està iterant més ràpid i que funciona més bé, és un producte que fan servir internament per al teletreball, que és que fan servir un producte de videoconferència, però en metavers. És a dir, es foten les ulleres i que això permet doncs, tindre llenguatge corporal, identificar qui està mirant aquí. Nosaltres ara estem mirant tots a la pantalla, no sabem si estem mirant el gatet d'en Ciberado o estem mirant en el Tomàs o en el Raül. Llavors, això no ho sabem. Tu tens llenguatge corporal, tens mirada i fins i tot pots implementar converses paral·leles, coses que
ara,
en conferència
no es pot fer. Ara, això és
llavors,
el que volia
aquest és un, parlar. Aquí, Facebook està desenvolupant molts productes en paral·lel, però jo crec que amb el tema de les teleconferències amb aquest tipus d'espais, aquí pot haver-hi una killer application. I quan hi ha una killer application vol dir que la tecnologia, a partir d'aquí, un cop hi ha la killer application, venen totes les altres aplicacions, perquè ja tens els usuaris a la plataforma.
Però
compte, perquè això pot anar molt de pressa.
Jo és el que us queria comentar era com estic donant les classes ara, que m'ha canviat la forma de donar classes. I que no és tant per el que parlem de la tecnologia, perquè jo encara crec que al tenir les ulleres, quan les ulleres per ficar-te, per tenir una experiència de veritat de realitat virtual, t'has de deixar 400 pavos fàcil, més una màquina que t'ho suporti en condicions. I si ja vols, a més, un feedback de veritat, has de tenir espai per poder fer-lo. I en canvi...
Quina plataforma fa servir?
Ai, espera, que, però Gather Town, spoiler. Hi ha 3 o 4, eh? Hi ha Work Adventure, hi ha una altra que no me recordo com se'n diu, i Gather Town. I són molt similars, molt similars. Però la història interessant és que es basen en exactament el que tu has dit. No tant la part de... No tant la, perdona, que em truca un senyor de Microsoft que diu que tinc un virus i que m'ha d'entrar al meu ordinador per treure la madre que los parió. La història al final és que la plataforma aquesta, Gather Town, i Work Adventure i l'altra, ja dic Gather Town perquè és la que estem fent servir i funciona superbé, no va tant en quant a canviar de tecnologia i canviar de hardware, canviar de paradigma i de posar-nos en 3D d'una forma que no deixa de ser avui en dia molt cutre, perquè si jo flipo quan fico les HoloLens, per mi va ser increïble. Hi havia una experiència per passejar per Mart, i jo gairebé, de veritat, m'estava emocionant perquè tenia una sensació de... Però després, si tu mires amb distància, dius, cony, si és que estem amb els gràfics de fa 20 anys del PC. No
de 8 bits o de 16 bits.
Pues,
llavors...
Estamos en sprites.
Clar, llavors
escucha
això...
Escucha lo que has dicho antes, ¿eh? Porque la gente piensa en las gafas y no piensa en el cacharro que hay que tiene que estar detrás renderizando...
Clar, hola, amigo, es que necesitas un coche chico, el precio de un coche chico. Però la història és tan que Gather Town el que fa és, en comptes d'intentar donar una solució de tecnologia brutal, superespectacular, que en el fons està en un punt al que encara no arribem i et treu de la pel·li perquè dius, això no em convenç. El que fa és intentar donar-te les sensacions amb una metàfora de videojoc de 8 bits del Zelda. Llavors, a Gather Town... Tu el que fas és un personatge com el típic de joc japonès dels 90.
Sí, com el Mario dels principis.
Sí,
no?
L'RPG típic japonès d'anar fent missions amunt i a baix preciós i que és al final...
El Mario 64, vamos. Mm-hmm.
I llavors et fica a dins d'un mapa que pots crear tu si vols, o pots agafar... Nosaltres estem fent servir una biblioteca antiga, tipus una mica Harry Potter, com... que ja et donen prefabricat, però tu pots ficar el teu mateix. I llavors cadascú entra a la sala, comuna, a l'edifici comú o a la zona, al bosc.
A l'àgora, no?
Clar! Amb el seu propi monigot. I el que m'ha donat és que d'alguna manera realment és un avatar. D'alguna manera tu veus la gent que està, com s'està sentint sense la necessitat d'obligar-los a posar la càmera, que és esgotador per moltíssima gent. No. I en canvi, amb el monigot, que et deixa fer 4 coses, com per exemple moure't, desplaçar-te físicament per el mapa. Tu veus qui està avorrit ja i s'està passant l'estona movent-se per el mapa. Et deixa ballar, que és una forma xula de celebrar que has fet qualsevol cosa, per exemple, que t'ha agradat una explicació. Exacte, just com esteu ballant ara. O que t'ha sortit el problema que estaves desenvolupant. Però el més bonic és el que tu has dit. Digue'm.
Perdona, una cosa, una pregunta off topic. A veure, quan tu programes Cibrado, ¿vale? Quan arribes a un milestone, fas una dansa de la victòria?
Sí, la veritat que sí. Que no és, però jo crec que això és normal, no? Perquè entra a dins...
No, és que jo l'altre dia estic fent un projecte, normalment no programo, però de tant en tant, cada 14 mesos o 16 mesos dedico un temps a programar. I ara és la meva època, és com la menstruació de coder, no? I estic programant. I estava jo al menjador i de cop i clar, i em diu mon fill, Papa, què fas?
Pues a celebrar. Hay que celebrar.
Jo ni me n'estava donant compte que m'havia aixecat i estava fent una dansa de la victòria.
Bueno, clar, i a més tu estaves al menjador, jo vaig al menjador a que tot el món, la família participe, que hemos
pensat. Ah, bueno, en aquest cas, ja jo sol amb la meva dansa de la victòria, com
pues un rotllo, això...
I mon fill jugant al Kirby i diu, papa, què fas?
Pues això, sí, exacte, sí. El, per als nens és una mica complicat tenir pares així com nosaltres. Al sí. Final, a dins és una forma d'expressar aquestes coses sense tenir la visió. Sense tenir la visió de real, que crec que és el problema de tota aquesta història del metavers quan intentem fer-la realista, quan intentem ficar 3D. Sí. Això és una representació... simbòlica de lo mateix. I espera, només un segon, perquè...
Una pregunta tècnica, és relevant el que estàs explicant. Quin és el mecanisme amb el qual jo transmeto, diguéssim, la meva actitud o el meu estat emocional? És teclejant una tecla o és simplement a partir dels meus moviments o les meves expressions o el llenguatge corporal?
És un videojoc simplificat, així és que tu pots moure el monigote per la pantalla... I després tens les típiques tecles d'interacció amb les set avalles, amb els números surten els emojis, com si estiguessis parlant amb emojis. És com si estiguessis jugant a un joc d'ordinador super senzillet. I el que tu has dit abans és la clau. Marc, quan has dit la part de crear converses en paral·lel, clar, el fet de que només escoltis a la gent que comparteix la teva zona del mapa... o la gent que tinguis físicament a prop si no estàs en una habitació del mapa, això és increïble, perquè de sobte ja no tens la porqueria de totes les aplicacions de comunicacions de fer habitacions, que després ningú sap quan ha de tornar a l'habitació principal,
sinó que de forma
completament orgànica, doncs tu et separes en el teu grupet, fas la feina que sigui, i si tens cap dubte, t'apropes a una altra persona i parles només amb aquella persona. És brutal. Això és el metavers. T'apropes,
doncs, t'apropes a l'altre avatar.
A l'altre avatar. Exacte. Et mous per pantalla fins on està l'altra persona i llavors escoltes i veus a l'altra persona si té la càmera. Que no és obligatori tenir la càmera. Això és increïble. M'ho ha canviat tot.
El que estava explicant, el que explicava en Zuckerberg, és en aquest cas, és que el que vol, el que estan implementant és en les Oculus que deuen tenir ells d'I+D, és que les teves reaccions passin directament, diguéssim...
I estarà superguai.
Llegeix a tu. Clar, això estarà... clar, el moment que això és amb una empresa que ven anuncis que, i que analitza les dades de la gent, ja comença a fer molt
por. Però la història, Marc, és que no cal.
Banda, clar, però,
és que la clau és que no cal.
Classes, quan jo dono classes necessito veure les reaccions i de vegades les relacions inconscients m'estan escoltant.
Ah,
no?
Això quan és la història que jo ara...
Com foten aquesta cara de dir...
Pues això és la història que jo ja no necessito veure la cara per tenir una idea general del grup, no de cada individu, però això quan estàs davant de 30 persones tampoc ho tens, no analitzes individualment a 30 persones, no tinc capacitat de hardware per fer això al meu cervell.
Però se respira a la sala, respira. I tu, Javi, això ho dius moltes vegades, jo t'he vist fer moltes formacions amb remot i sempre demana, sisplau, que la gent posi la càmera, perquè és que a més, a part que és un autoestímul, és un estímul
de... Tens 50 persones...
No, el Javi ho fa molt bé, ja ho he vist fer moltes vegades.
Amb 50 persones?
Sí, saps el que passa? No sé qui ho deia en formació. Diu, el bon formador necessita una o diverses àncores.
Ah, això, àncores. Exacte.
Sí.
Totalment d'acord.
Sí, sí.
Això, pues, la història està en que jo entenc que la gent, per ells, és super esgotador tenir la càmera oberta tota l'estona. I així és, no. Si ho ajuntes amb l'altre, i de veritat que el que jo crec és que el Zuckerberg s'està obsessionant en fotre una solució tecnològica tipus Elon Musk, quan en realitat un joc de RPG dels anys 90 et dona una metàfora prou bona per ser un equivalent funcional a tota aquella història.
Precisament en l'entrevista amb en Ferris deia que estava l'eina aquesta que tenen de videoconferència, de telepresència, ho fan... Amb personatges tipus cartoon.
Però amb unes ulleres que és tecnologia sofisticada, amb una capacitat de processament espectacular. Aquí, el Gather Down i aquests...
Però ells estan comptant una miqueta com... És com la història dels que van crear Siri. l'empresa israelí que va desenvolupar Siri, que després els va comprar Apple, és el que van dir, és, mira, tal com va l'evolució de la tecnologia, d'aquí 4 anys podem tindre funcionant una cosa com el Siri en producció a gran escala. I llavors s'hi posen 4 anys abans. Llavors, el que passa és, ara hi ha empreses, una empresa com Meta, pot ara fotre tota la I+D, tota la investigació, fent servir el hardware d'altíssima gamma, que d'aquí 4 anys, presumptament, serà el hardware de 200 pavos que et pots comprar.
Sí, segur que portes raó, però no creus que també podria passar, o potser no, eh? Però no creus que podria passar també com el cinema en 3D? Que fotem un munt d'investigació i desenvolupament per tenir una cosa supersofisticada? Perquè no cal? No ho sé.
És possible.
Jo crec que en este cas, mira, el cine en 3D, si tu estàs en casa, tienes que irte a buscar las gafas, si hay 4 personas en el sofá no lo ven igual, pero yo sí que creo que cuando te metes en una reunión, eso que decías, por ejemplo, que decía el Tomás, de siempre puseu la cámara, yo también lo digo en las reuniones. Yo no quiero gente en las reuniones que no tenga puesta, bueno, salvo motivo, hay veces que hay motivo, pero en general la cámara puesta, porque estás haciendo una reunión en remoto.
En una reunión sí, en una reunión sí, pero es diferente.
Pero para ir a hacer una reunión, yo creo que la gente sí que puede pasar por esa... Yo te digo, lo que yo no haría tumbado en el sofá de casa, no me levantaría para ir a buscar las gafas de 3D al cajón. Si vas a una reunión de trabajo, pues si te tienes que poner delante y tienes que poner lo que sea, lo haces. O yo qué sé, yo me pongo el micro este para hacer los podcasts.
Sí,
no
sí.
Lo tengo normalmente en mi día a día.
Sí, sí, pero me refereixo que en un entorn en el que hi ha un grupet petit de persones que estan enfocades en un problema concret, com una reunió de treball, això segur que podem fer una cosa a l'altra. Però un entorn educatiu és diferent, perquè hi ha una asimetria en l'activitat que hi ha. Hi ha una asimetria que al final qui està donant la classe té un percentatge del pes alt a l'activitat. I per un altre costat, és superimportant, perquè el que diem sempre, que no ensenyes, aprendes, que és superimportant que la gent pugui treballar i pugui treballar amb altres grups de persones. I les eines de conferència no faciliten per res això. En canvi, l'agrupar-te físicament movent-te sí que ho fa. I potser no cal esperar 4 anys a que tinguem tots un equipament de la NASA per poder fer això. I potser és que realment ni cal, perquè igual que...
Mira,
no ho sé,
A Ciberado, ja dic, això mateix que m'estàs explicant, jo ja ho havia vist, això, amb gent que estaven fent coses a Second Life l'any 2005. Ja et dic que ho integraven en Moodle, ¿vale? I fotien coses i es feia coses d'aquest estil. Però d'alguna manera no acaba de quallar. És a dir, si, segurament, igual si ho fas amb nanos com els meus, que són això, natius...
Que neixen amb un comandament, de videojocs a la mà.
Amb un comandament de videojocs estan expressant emocions perquè estan a dintre l'Animal Crossing i ara faig això i faig l'altre i ja ho tenen molt integrat. Però el tema de les ulleres aquestes tipus Oculus Rift, les ulleres d'esquí aquestes enormes que et fots, jo estic d'acord amb tu que igual es converteixen en una cosa semblant a lo del...
El cinema 3D.
A lo del cinema 3D. Sobretot perquè hi ha un problema per la gent, diguéssim, per nosaltres quatre, ¿vale? Que si no tenim la mateixa edat estem a la mateixa quinta, si fa no fot. I el problema que hi ha és que quan tu estàs agafant i estàs mirant amb unes ulleres d'aquestes, tens un problema de fatiga visual importantíssima.
Ja, però això, Marc, mirant... això és assumir que la tecnologia es quedarà aquí. O sigui, si una cosa ens ha d'ensenyar la tecnologia és que en 3 anys el que hi haurà, que no, jo no tinc ni idea del que serà, és segurament li donarà 1000 voltes i serà molt més lleugera, molt més usable...
Has de resoldre el problema de la distància focal. O sigui, el problema és la retina... Una o dos. O ets capaç d'agafar i projectar una cosa que la retina només veu si és capaç d'enfocar lluny. És a dir, el que està lluny, tinc que enfocar-ho lluny. És a dir, o resols en la pantalla que tu poses en les ulleres virtuals la distància focal i de moment no he vist cap demostració que estiguin fent això. O el que tens és un problema de fatiga visual. I això és un problema. En canvi, per mi jo crec que on hi ha el que jo crec que pot resoldre això és el tema de les ulleres de realitat augmentada, que són les que són capaces de projectar-te una cosa, és la idea de projectar-te una cosa en el teu camp visual real.
Són
i llavors, per entendre,
això.
La videoconferència és la de les pel·lícules de Kingsman.
El problema tindries igual, però aquest problema tindries igual.
O sigui,
el tema
que
els teus ulls siguin capaços d'enfocar,
sí, bo,
el tens exactament igual a una de realitat augmentada quan a la realitat virtual. I estic segur que també les milloraran.
Però
vull dir que aquest problema el tindries
igual. Però fixa-t'hi, en les pel·lícules de Kingsman, no la del segle XIX, sinó les dues que ja fa uns anys que tenen, la idea és que estan tots els Kingsman en una sala, es foten unes ulleres de realitat augmentada i llavors veuen projeccions hologràfiques com el Consell Jedi.
Però, o com el holodesk de l'Enterprise. Però la història està en que...
L'holodesk de l'Enterprise és la realitat virtual. Però, el Consejo bueno, Jedi és la realitat augmentada.
Mira, us poso un exemple de realitat. És que no sé com explicar-ho, perquè no és realitat augmentada, però que és molt útil amb això de les projeccions. Aquests dies que he estat conduint, he agafat un Peugeot nou, que té un vidre totalment transparent, que s'aixeca quan poses el contacte, no et tapa la visió de darrere, és petit, no és gran. I en aquell vidre projecta informació molt precisa.
El dispositiu dels guerrers de l'espai de tota la vida.
Sí.
Exacte, les ulleres del
Vegeta.
Jo vull les ulleres del Vegeta.
Aquest és el problema, que a vegades volem les ulleres del Vegeta per tenir les ulleres del Vegeta, no per resoldre la situació en la que estem.
Però deixem la cosa que havia d'explicar l'anècdota. Jo he anat de copilot en aquest cotxe i ho veia i pensava, quina gilipollada, quina xurrada. Quan he agafat el cotxe l'he conduït és útil perquè no m'està tapant la carretera, no em treu cap angle de visió i m'està dient la velocitat, m'està dient si porto a la Tomàs, funcionament
això
automàtic.
Els conductors de cotxe descobrint els videojocs. Tot videojoc té un hat que tu, a més, molts te'ls pots configurar, que mentre tu estàs jugant, tu estàs veient, depèn quin tipus de joc sigui, però si és un shooter, per exemple, tu estàs veient quina arma portes, la munició, distància a l'enemic, la vida, estàs del map, molts cops on estàs del
mapa. La història és que això està...
El hat és el heads-up display.
Sí, no, però una cosa, Raül, això que estic dient jo ara està projectat mentre estàs veient la conducció i la carretera.
Clar, per això et dic, en un videojoc tu estàs veient el que jugues i a més tens una sèrie d'informació als laterals de la pantalla.
Configurable.
I tu, sí, però que de seguida t'acostumes a veure-ho tot. És el que dius tu, Tomàs, i no has de pensar miro això o miro l'altre, sinó que ho integres super, o sigui, de forma inconscient en el que mires, i tu estàs jugant al joc i estàs mirant l'enemic, la muntanya o el que tinguis davant, però estàs veient tot el que tens a la pantalla, el hat, el que deia el Marc. Perquè que és el mateix exemple que el Vegeta veia el Goku i a més estava veient el número del poder. I és que funciona així, ens adaptem molt fàcil, això,
Des del punt de vista de la salut visual, jo aquesta setmana, per exemple, estic molt cardat perquè com que m'ha donat per programa, he estat moltes hores mirant l'editor de Python i
acabes cansat mentalment per el descans visual, Sí, per la vista.
Exacte, per això ara, per exemple, no us estic mirant i estic mirant una palmera que tinc darrere de la finestra, per descansar. Quan condueixes és una de les activitats més relaxants conduint. Per què? Perquè has d'estar mirant el retrovisor, una distància focal. Estàs de mirar a prop, has de mirar lluny i has d'estar mirant els rellotges. Aquest canvi continuat és el millor que pots fer en la
carretera. És relaxant, sol, per una carretera maca.
Perdona, si i la cara... I la cara...
Exacte, si estàs a la ronda de dalt,
i has de mirar.
A darrere d'un camió de porcs, doncs dius... Vale,
tot això que has dit, Marc, està bé, però has de mirar dues coses.
Però fixa't que en la realitat augmentada, si tu tens unes ulleres de Vegeta, la realitat augmentada, tu tens uns elements que et projecta la realitat augmentada i estàs mirant, amb el qual estàs fent la commutació del canvi.
Tornem al tema
canvi,
de tecnologia i el de pensar que seria sempre igual. Per exemple, les pantalles, tipus tablet i mòbil, cansen molt a la vista, oi?
Molt.
Les de tinta electrònica, no.
No.
Clar, per això dic que no pensem que la tecnologia que tenim avui serà la que tindrem ja 3 anys. És que potser arriben a fer... De fet, jo us vaig dir que jo tinc ara un tablet que és de tinta electrònica en color. Que el color encara és una mica primitiu, ¿vale? Però ja és en color. I és veritat que quan hi ha moviment hi ha ghosting, però la tablet té...
I a Mossega la Poma vam entrevistar algú que estaven fent un mòbil que tenia una pantalla d'ink per un costat i per l'altre costat una pantalla d'aquestes. Sí, no es plegava, però no van enlloc.
No, però per això dic, però és que potser la tecnologia tinta electrònica dintre d'uns anys permet fer aquest tipus de dispositius sense que et cansi la vista, que jo no sé, o treuen una altra cosa nova, que la tecnologia no es queda on està. Pensem sempre que quan hi ha... Ui, què passa?
Que portem aquí parlant d'això des del principi. Necessitem avançar. Acabeu.
Perquè ens canvies el guió, Tomàs.
Sí, perquè és que hi ha dos temes més. A més, avui, al final ha vingut el Raül i aquest segon tema que vull parlar, que ve d'un tuit del Javi, també li afecta molt i està molt bé que estiguin tots dos. ¿Vale?
Però jo només dic això, que no pensem sempre en les coses del futur amb la tecnologia d'avui, perquè el món no funciona així.
Sí,
les coses del futur passaran amb tecnologia del futur, i quan dic futur pot ser dintre de 2 anys.
I una cosa, Marc, el més important quan estàs amb el cotxe conduint no és ni mirar el retrovisor, ni mirar no sé què, és mirar la cara del tio o la tia que porta darrere a veure què va fer. Vale? Que això ho mires pel retrovisor, però li has de mirar la cara. Demano un minut perquè ens n'anem a la falca de contacte, haig de demanar calés, i tornem ja per la segona part. Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Res, dir-vos que...
Doneu-nos pasta. Volem pasta.
Sí,
ens agraden els diners... Sí, sí. Ens heu de donar pasta?
No, bueno, siguem realistes, Marc. No és que ens agradin els diners, sinó que amb els diners paguem les coses que ens agraden.
Sí, sí, els diners en si no ens agraden.
És diferent.
No.
Nosaltres no col·leccionem diners. Col·leccionem micros i hores de programa.
A més, amb aquesta inflació que hi ha, millor dels gastes.
Sí, sí.
I que al final es convida un cafè, el que estem fent, que tampoc és que us estem donant 500 euros cada mes.
No, el que sí que vaig a comprometre... Mira,
que, oye, a
veure... Sí.
No ens tanquem a res, aquí.
Exacte.
No, a veure. Com es diu el gatet aquest?
Mira, estem a l'aire i no t'ho dic com se'n diu, perquè m'acaba de fer una esgarrinxada que m'ha apanyado.
Que si li vaig malparir, anava a dir ara. Bueno, a veure, dues coses molt ràpides. Una, la forma més ràpida d'ajudar-nos és a través d'un patrocini via l'aixeta i ho podreu fer a través d'un euro al mes. Entreu a mossegalapoma.aixeta.cat i allà trobareu com fer-ho. Podeu donar un euro al mes, 5... Si teniu molta pasta o sou potentats russos, podeu fer moltes coses. ¿Vale? Una, dos... No agrairé mai prou tots els 80 i escaig mecenes que tenim ara, Marc. Vale? O sigui, de veritat, esteu allà cada mes. Hi ha gent que posa 5 pavos cada mes, tio, i o més. Vull dir, és molt... O un,
es paguen
un
més
euro,
que Disney.
Un euro. I som un programa...
Disney? No, més que Disney no.
No.
Més que HBO Max, si es van fer amb la promoció inicial, sí.
Però la nostra producció no costa el mateix, Raül. Sí, no sé, jo per mi això té molt de valor i necessito donar les gràcies perquè és que no és ni una, ni dos, ni 10. Són més de 80 persones que cada mes trinco. Vale?
Sí. Vale. Ui, espera, que et piquen el timbre, aneu fent.
Vale. Pues, aquest tema que venia ara era per tu. Ves. Ai, senyor mío. Mira, tiene un Roxy.
Deu ser Amazon, que li agrada molt Amazon.
Bueno, jo també estic esperant una cosa, una antena.
Això ha sigut també curiós, però això és també curiós, que ara estem treballant tot el dia, però també estem agafant paquets contínuament i arribar a trobar l'equilibri en... Sí, estic a casa, però és que estic treballant. Però bueno, no deixaré passar el paquet. Això està també... Hi ha coses curioses que no són òbvies que han canviat també.
Jo crec que això canviarà...
Aixecar-te un moment davant de l'ordinador per agafar un paquet i saludar el senyor que, o la senyora que et porta...
Sí, el problema és quin és el moment.
Clar, trenques el flow.
Quan et truquen a la porta. Jo crec que canviarà el disseny de les cases i dels pisos.
Una caixa per deixar les coses, veritat? Alguna cosa perquè poder donar-li... Sí, és que és això. Sí, deixem-ho aquí.
Una gatera.
Una gatera. Oh, és que... Allí hay un mercado, Jo lo digo como... Como idea, Tengo montones de ideas y pocas ganas de hacerlas. Pero allá, ya. Claro, claro.
Bueno, hostia, es que no está el Raúl y aquel tema que le he cambiado el ordre. Le he cambiado el ordre, era porque yo sé que él le preocupa también y al... Ai, bueno, canvio l'ordre, ¿vale? I després el recupero quan vingui el Raúl. Un tema que també...
Saludos a Magma, que montarà esto.
Sí, sí.
Sí, sí, saludem molt.
Bueno, però el Magma ho té clar perquè quan, per això jo poso la mà el minuto de tal. Bueno, a veure, Stuckit. Què és StackKit, Javi?
Ah, bona pregunta. I la història està una mica de context, potser. Sí. Resulta que Lidl és un gegant europeu que el coneixem tots perquè tenen aquestes ofertes superloques d'una taladradora per 20 euros i dices...
No, bueno, Lidl és conegut perquè va copiar la...
I són bones, eh?
I són bones.
Sí, són bones.
Les eines loquíssimo. De Lidl són molt bones.
Lidl va copiar aquest robot de cuina, com es diu? La...
Oh, sí.
La Thermomix. Hi ha una empresa que es diu Cotec, que també té una còpia de la Thermomix tremenda, que és la que jo tinc, i va de collons.
Però és que és una empresa...
I no val 1.000 euros.
I no val 1.000 euros.
La Thermomix...
És que la Thermomix és una estafa piramidal com...
No, perquè es veu només amb el model Tupperware,
El Josep es posa les nervis perquè li encanta la Thermomix. Bueno, a veure, Javi, posa el context, va. Es parlava d'Estàquia.
Que Lidl és una empresa gegant, o sigui, però molt bèstia a nivell europeu. A Espanya potser... la coneixem per Lidl, però el grup fa moltíssimes coses i aquesta gent mou una quantitat de quartos enorme i com qualsevol empresa necessita automatitzar les coses per ser eficient. Al final, part de l'empresa funciona en programes, en software, i el software l'has d'executar en algun puesto, a servidors. Llavors, Lidl el que no vol, i d'això vau estar parlant la setmana passada, és donar ni un duro a Amazon, perquè realment Lidl va quedar traumatitzada fa 4 o 5 anys quan se'n va adonar que Amazon podia esborrar del mapa el seu model d'empresa. I per principis no els hi vols donar diners. No és una qüestió de crec en tu o no hi crec en tu. No ho volen fer. I van decidir, que això està molt guai, van decidir que ells es prendrien la tecnologia tan en sèrio com Amazon, una estratègia de tecnologia com a core de l'empresa.
Si ho ha fet Amazon, ho pot fer Lidl.
Exacte, i això està molt bé.
Compte, per mi són dues coses molt diferents. Una cosa és que el que ha dit el Javi, que és que tu vulguis prendre, i l'altra és que has dit tu,
Marc.
Si ho ha fet Amazon, jo ho puc fer. No és un peligro.
Sí, però
és un primer pas. A veure què fan.
Però és un primer pas. Hay que atreverse. Si no, no nos vamos a mover. Hay que atreverse. I la història està en que... Que realment ho han interioritzat a direcció, perquè això m'ho explica tothom, que està, la gent que conec que està al grup de Lidl, m'ho explica tothom. Després, per un altre costat, està la història de que una alternativa seria fer servir un altre proveïdor d'infraestructura, de servidors, d'ordinadors, de tecnologia, de connectivitat, de bla, 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 bla. Però sembla que per lo que estan optant, a part de fer això, perquè ho fan, o sigui, Lidl fa servir Azure i fa servir altres proveïdors d'infraestructura, estan intentant muntar la seva pròpia plataforma per poder consumir-la, perquè no deixa de ser una empresa alemana que al final aquesta gent se pren de veritat molt en sèrio la propietat de la dada, el tenir a Alemanya les coses dels alemanes, de que no passi per allà per qualsevol cable i tinguis un problema de confidencialitat de les dades. I és un tema cultural, m'imagino, perquè si no...
Mica, em sembla que... Les coses de los alemanes se queden en Alemanya, ells ho tenen en una única paraula.
És veritat que sí?
Una única paraula.
Però s'ha de dir que això, sí, de fet tenen lleis, si tu fiques a AWS, a Azure o a Google, bueno, ara no, Google suposo que també donen, i sé que Azure i AWS tenen, a la regió d'Alemanya, per exemple, a Frankfurt, les lleis les apliquen igual
fet,
i no pot sortir ni una sola dada.
De fet,
Raül, sigui una empresa americana. El Javi, perdona, Javi, ens va corregir l'altre dia, tu i a mi, amb el tema de S3. Te'n recordes, Javi?
Però és igual, és tema tècnic.
No, però diguem-ho al públic, perquè vam dir una cosa que no era ben bé correcta i ara es pot corregir. S3, tot i que el nom sí que és global, la dada no.
La,
és així, no, Javi?
Sí, tu deixes, però en tots els clouds, per definició, si tu deixes les dades en un puesto, es queden en aquell puesto, per definició, perquè és que si no és il·legal. I
sí,
l'únic que passa
és que... Però tu en S3 no eliges regió, no?
No per al nombre, per al nom.
Estàs en la regió...
Per al nom.
Estàs en la regió en què estàs, tu ves tus buckets, no?
Però això és una altra cosa. Tu tens el nom d'on deixes les coses, la teva adreça web, perquè literalment és per això, és perquè cada cosa que deixes a S3 té una adreça web. Això ha de ser planetari, perquè una URL és per tot el planeta. Tu no pots tenir un mossegalapoma Cat, a Espanya, a Catalunya, i mossegalapoma.cat, a Argentina, diferent. Pues això és únic per tot el planeta.
El 2022, espera't.
Però la dada en si que guardes a dins està en un lloc particular i no es pot moure, a menys que tu diguis.
No, però està en N. No,
bueno,
tens
replicació a 50 quilòmetres a la rodona. A 50 quilòmetres.
És dins de la regió, sempre?
És dins de la regió, sí, sempre. Sempre.
Ah, vale. Però per... jo creia que no, jo creia que era por ahí. Però
és... Un senyor amb una cinta mètrica que ho medeix, cuidado.
Però bueno, què us estava contando? Estava hablant, de què estava hablant jo?
Un moment, lo de 50 quilòmetres que ha dit no és una dada a l'atzar.
No ho és.
Els datacenters d'una mateixa regió no poden estar més de 50 quilòmetres perquè és el lag que es permet la xarxa per ser com simultani i tenir redundància real sense estar en llocs diferents.
Exacte.
Sí, per això són 50.
És un tema de la velocitat de la llum, sí, sí.
Correcte. O sigui,
sí. És una, és molt fort, això.
Hi ha un senyor Amazon amb una, que es diu Manolo, que té una cintramètrica.
Una cosa, deixeu-me acabar d'explicar. Stackit és un cloud que vol muntar Lidl amb les particularitats que ara acabarà d'explicar el Javi, però deixeu-me afegir, per ser justos, eh? Això no és només Lidl, és un consorci en el qual també està Kaufland, que no us sonarà de res, i Schwarz Production, que tampoc us sonarà de res.
Et fas aquestes mal pronunciant això.
Sí, Schwarz potser una mica més. Aquestes dues empreses són companyies molt importants de gestió de residus i de reciclatge. Vale?
I que estàs,
em sembla molt bé.
Que està superbé, sí, 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 que ho facin. El problema... A veure, al final el que han fet és el que ha fet qualsevol empresa de tota la vida, de necessitem màquines... Anem a muntar la nostra plataforma per executar les nostres aplicacions. I a més...
I són prou grans com per...
I a més, donem-li un enfocament modern de que són plataformes que són automatitzables. I això està guai. La història està és que... No
perquè
sé si
neix,
som...
neix natiu Kubernetes.
I això és... bueno, el que sigui, sí. Però al final el tema està en què... No sé si algú al departament de màrqueting, perquè també és injust sempre acusar la gent de màrqueting, que jo he treballat al departament de màrqueting,
sí, sí.
O algú que es volia posar una...
No, perdona. A veure, acusar el departament de màrqueting no és injust. Mola!
Sí, és comportament per defecte.
Està de moda, potser, és trendy.
O potser algú...
Escolta, gent de màrqueting, Marc.
Però, Pau, si Emma... Saben, acusar els de màrqueting, els agrada acusar els de màrqueting.
Pau, Emma, us estimo.
És trendy, mola.
I després també, o potser és algú que està al càrrec d'aquesta part de l'empresa que vol ficar-se una medalleta o el que sigui. O potser som nosaltres que hem llegit el que hem volgut amb la descripció de què és Stackit com un cloud públic, quan en realitat tampoc ho posa explícitament. I no és això. O sigui, un cloud públic, per definició, al final és una plataforma que qualsevol pot fer servir només perquè vol pagar per ella i que, a més, és una plataforma que t'ofereix totes les solucions necessàries per implementar la infraestructura de tecnologia del teu negoci. Clar, si ho poses amb aquesta expectativa, després ens hem passat tot el dia dient però esto cómo va a competir con AWS o con Azure o con... Clar, però és un problema.
Perquè no, igual l'objectiu no és competir amb aquests, és una altra cosa.
Clar que no. Aquests estan fent una paradeta, un vestit que és el que ells volen tenir. No, potser no és ni el que necessiten.
Que és el seu gat.
Ah, exactament.
Se'l follen com volen.
Exactament. I potser som nosaltres els que hem posat una expectativa de que això... O el de màrqueting que va posar la frase de i volen competir amb AWS. Què cony? No té res a veure el producte. És ridícul fer aquesta... No t'estàs fent cap favor fent aquesta comparació.
No,
sí
però
que m'han dit...
És, a veure, no pots fer-ho perquè...
I de totes maneres...
AWS porta
molts anys d'avantatge. Sí. Bueno, a veure, no... és una especulació, però bueno, que sapigueu que hi ha aquesta notícia que només la volíem comentar. Ara que ha tornat el Raül... Perquè
sí, només una coseta.
Sí.
Tot el que hem dit, que és una cosa que va dir el Javi i que té tota la raó. És que tant de bo poguéssim fer-ho, perquè tindríem un competidor europeu.
Sí,
però
sí.
Tant de bo, si els comentaris que hem fet no és perquè
n'hi ha,
que se'n surtin.
Perquè els que han sigut competidors europeus tradicionals del que és diguéssim, el tipus de negoci d'Amazon, de Google i de i tal, han perdut pistonada.
Però és que sabeu per què crec jo que això està passant també? Perquè aquí, a Europa, és molt difícil dir, mira, tinc que pagar 150.000 paus a aquest paio, a aquesta noia, cada any per tenir-lo, per desenvolupar una solució que sigui competitiva. A nivell...
Molt bé, perquè estem arribant on volia arribar de la següent cosa que vull parlar, Javi. Molt bé, molt ben lligat. Eh?
Una cosa més sobre el Lidl. El Lidl és, ha aconseguit una cosa que jo no crec que era possible, i és aconseguit estar de moda. O sigui, el fet de que la gent fotés cua per comprar les bambes del Lidl i les portin com si fossin unes Air Jordan, és acollonant. O sigui, al final és com si les bambes del Carrefour, aquestes cutres que valen 4 duros que no se'ls emporta ningú, han aconseguit apreciar-los perquè tenen aquest esquema de colors i la gent ho troba cool.
Jo no crec que sigui tant per això, sinó perquè el model que tenen Lidl i Aldi, per exemple, és que ells tenen, són supermercats i tenen, per qui hagi anat ho sap, i té a la zona central un lloc que seria com d'hipermercat, però són quatre coses. Però són quatre coses que estan constantment rotant. O sigui, tu quan vas no saps què et trobaràs.
I s'acaba.
Exacte. Incorporen l'escarcity. Llavors, molt, és molt fàcil que la gent que passi per allà, no tothom, òbviament, però acabis trobant coses que dius, ah, doncs mira, perquè a més és superràndom, és a dir, pots tenir les bambes al costat d'unes malles, al costat d'una Black and Decker...
O unes estores, unes estores de cotxe, sí, sí.
I coses per anar a pescar, i una estufa, i un estenedor.
I que saps que les agafes i no saps ben bé per què serveix.
Jo estic esperant que torni a treure el paddle surf per comprar-me un.
I, Tomàs, superfàcil, canviar de tema.
Sí, sí, molt difícil. Bueno, va, l'última...
El que fan és que això ho fan com que tenen tantes botigues. Clar, està bé de preu i de qualitat aquella cosa, perquè no la fabriquen tot l'any. Fan una tirada, la distribueixen per les botigues, s'esgota i trec una altra cosa. I segur que això quan negocien amb els partners que els hi fan, doncs poden arribar a bones
condicions. I crees aquesta...
He canviat de tema, Raül, perquè volia que estiguessis aquí quan anés a parlar del que vaig a dir ara, i l'altre ha sigut un poco de afechito. Bueno, a lo que anàvem. Hi ha una frase que la va destacar, li va agradar i la va destacar en Javi, que és d'una persona que es diu, a Twitter, es diu Buenos Vinos.
Teniu que portar Buenos Vinos. De veritat, us encantarà. Ho teniu que portar al Carlos.
Vale, pues la frase que diu aquest senyor diu: el desenvolupament de software és probablement la disciplina del món en la que de forma més ràpida s'arriba a nivell sènior.
Ui...
Uf. Ah, però compara-ho... Ah, ja, Raül, sé per on vas. Sé per on vas.
Sí, clar, tu sí, però explica-m'ho a l'audiència. És que el concepte de sènior de desenvolupament de software cap tot.
Sí,
perquè la gent es fa una idea. Hi ha empreses que un sènior, o sigui, una posició de sènior en Java, per dir alguna cosa, ofereix en 35, i empreses, i estic parlant a casa nostra, ja no parlo d'Estats Units, i hi ha una altra empresa que un de sènior li pot estar oferint 95.
I les responsabilitats no tenen res a veure. Entre...
Jo crec que la frase no anava per aquí, no anava pel tema no anava pel tema diners. Jo crec que la frase anava...
No, però el fet de
quan arribis a desenvolupar software en una empresa, estaràs tan mega putejat al principi que en un any, desgraciat, vas a aprendre lo que no has aprendit en... Bueno. Tu punyeta.
Apenen on caiguis, perquè depèn. Una col·lecció d'empreses on jo he estat que en un any aprenen poques coses i en cinc també, i en canvi altres que en un any aprenen una barbaritat.
I Raül, jo crec que anava per allà. Jo crec que anava per allà, el Carlos. Anava de... Estem en una professió en desenvolupament, particularment, que tenim prou eines i prou actitud autodidacta per, en un temps, i el risc que correm per aprendre és baix comparat amb, per exemple, un cirurgià o comparat amb moltíssimes altres professions. Que si realment un interès...
Una cosa?
Però jo crec que el problema és que quan comença, jo dic perquè el Magma fa poc ha començat, com qui diu. ¿Vale? I llavors el grup que tenim intent de mossegar la poma, que el Tomàs Moscos menciona, quan anava buscant ofertes, anava fent preguntes. I a mi sí que em va servir per adonar-me que quan la gent està començant, no és tan fàcil veure això que tu i jo, Javi, podem veure claríssim. I llavors...
Hi ha molta gent que comença i diu que jo he hecho un hackathon, jo soy senior.
No, però...
Això també ho he vist, Jo l'he vist con mis ojitos.
Però dic, pel tipus d'empresa... jo quan estava a Glovo, hi havia un noi italià al meu equip, que quan el va fitxar a Glovo abans que entrés jo, ell era super junior perquè pràcticament havia treballat, però era un boig de les hackathons i el tio és l'hòstia.
No discuteixo que hi hagi gent així, però no vol dir que tothom sigui igual.
No, però vull dir que en el cas del Magma, si l'arribaven, com em deia, pues mira, tinc una entrevista a tal empresa, i de seguida saltàvem, per exemple, el rellot i li diem, no hi vagis. No hi vagis perquè és que encara que tinguis la feina, o sigui, perdràs el temps. Perquè anant a una empresa on realment en l'entorn i la cultura sigui la bona, el que aprendràs en 2 anys és que li dona 1000 voltes al que faràs a l'altre.
Exacte.
Aquesta és una molt bona reflexió, sí, sí.
Permeteu un momentet. Mira, el Javi sempre tuiteja coses de cagant-se a la universitat. La universitat ho fan bé i coses així. De tant en tant en deixen algunes, moltes vegades molt encertades. I en part no li falta raó, però tampoc és culpa de la universitat ni del que s'ensenya a la universitat, sinó és que en el sistema educatiu modern ens vam trobar que en cert punt es va agafar i es va començar a lluitar contra l'explotació infantil. Al lluitar contra l'explotació infantil, el que es va fer és que per llei ens vam carregar el model de l'aprenent. Uh-huh. Vale? Ens vam carregar el model de l'aprenentatge. I llavors, el que hi ha és, quan tu tens en el món del software, com diu en Raül, tens la possibilitat d'entrar en algunes empreses on estàs treballant amb gent molt bona, que t'acompanyen, et foten els clatellots, tu veus, estàs en escenaris en el que la propietat del codi és col·lectiva i tu veus el teu codi, veus els codis dels altres i pots comparar i els altres veuen el que estàs fent tu i quan ho estàs fent malament t'ho estan dient, amb la qual tens un element d'aprenentatge. Mira, la setmana passada van vindre l'empresa que m'ha agafat i m'ha arreglat el desaguissador que em van fotre els de Solar Profit, que se'm va cremar l'inversor. I van venir i van posar un inversor nou, una bateria i tal. I em va sobtar que va venir el tio bo, un enginyer amb el que jo havia parlat i l'havia fotut preguntes complicades i el tio diu, escolta, és un tio que en sap. I va venir un altre tio i vaig estar observant mentre anàvem pencant. Jo estava a casa treballant i ells estaven fent coses. Tota l'estona estava el tio que en sap en l'altre dient, mira, aquí fem això, aquí no sé quants, aquí no hi ha prou, aquí passa molt poca corrent, per això posem això, aquí no sé quants. Li estava fotent tot el rato una classe i ara fes això, després t'ho reviso. I estava claríssim que el que estava fotent aquesta empresa, doncs, que es diu Experta Solar i són molt bons, doncs estava fotent-li un model d'aprenentatge. L'estava portant d'aprenent. Tu m'ajudes, però ets el meu aprenent. I mentre vas amb mi, jo t'estic ensenyant. I no és una classe, és una classe contínua a partir de la pràctica del que estem fent. Mm. Llavors, el que dieu vosaltres, quan en un escenari laboral, en una professió, pots arribar a sènior de forma ràpid, és que tens aquestes experiències d'aprenentatge on estàs a darrere, és on que tens mentors i gent que t'apoya.
A les empreses techies bones, a les que els llocs on molt està treballant, tu dintre d'un equip, un squad, una de les coses que se'ls exigeix als sèniors és que mentoritzin els juniors.
És que si no n'agafis juniors...
Està en el seu variable. Està en el seu variable.
I l'altre diu, és que el senyor no, 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 sí, tranquil, perquè si no tiene tiempo de hacer el trabajo...
No, però per això dic... Però és que
són els dos escenaris, eh? El que el sènior té que apoyar o el sènior té que deixar-ho tranquil perquè faci la feina i trenqui les castanyes del foc.
No són coses separades.
Pan para hoy. No. Pan para hoy.
No, perquè el que té les castanyes del foc és l'equip, no és la persona.
Exacte.
Per això, i tu tens un squad, el model de Spotify, que després està trilladíssim, hi ha 1000 variants pel món, però al final tu tens juniors i sèniors, el que deia el Javi, si no l'agafis juniors, perquè si no els estàs fent una putada a ells i a tu.
I a tu.
Tu has de tenir un equip en el que part de la tasca del sènior sigui mentoritzar els juniors. I això s'ha d'entendre, i de fet la gent bona sènior, això ho porta super a dins de l'ADN, perquè també han passat per aquest procés. Vull dir que no és una cosa que l'has llegit d'exigir i facin a desgana. No és com documentar, que això segueixi, 20 anys després seguim igual, ningú vol documentar. Però lo del tema de mentoritzar els juniors és que és per interès. De fet, el que dèiem al Magma, has d'anar a la cultura adequada perquè et trobaràs gent que és que la seva feina i els hi agradarà ensenyar-te. Mentre que si vas a segons tipus de cultura d'empresa, és el que dius, Marc, la gent estarà preocupada per fer lo seu, perquè l'estan agobiant, perquè l'exigeixen fer no sé què, i no tinc temps per mirar-te la teva pull request i donar-te feedback positiu. T'ho miraré, et corregiré les coses i tiraré pelante. I això és molt important, la cultura. Però per això quan diuen allò dels sèniors de dels 45 i els 95 i deia el Javi, és que no és la mateixa feina, és que és real. O sigui, el que està contra sènior per 30 mai passaria a l'entrevista de l'altre. I els dos són sèniors. I realment ho són, perquè el que li paguen 35 o 40 a la seva feina és sènior. O sigui, que no vull dir que no ho sigui ni molt menys, però és que dintre del món de desenvolupament del software, que sembla dit així, que sembla que sigui, jo què sé, sé com, no sé, doncs lampista... No és veritat, dintre del desenvolupament de software hi ha 50 feines diferents, però vull dir que a nivell de carrera, a nivell de cultura, a nivell de responsabilitat, no té res a veure estar al departament d'informàtica o de tecnologia d'una empresa que la seva indústria és, no sé, una més tradicional i que té tots els processos informàtics com a suport a la indústria i està molt bé que sigui així, que està amb una que potser el seu negoci també és del mateix sector, però és una empresa ja construïda sobre la tecnologia.
O recerca. o innovació,
sí, per això dic,
de veritat.
Hi ha empreses en les que la tecnologia és una eina, hi ha empreses que sense la tecnologia no existeixen. I això també són diferents mentalitats. És que, ja dic, el nostre món és com el típic. És informàtic, programa amb el vídeo, que passava sempre. Mm. Que va... sí. Clar, perquè al final és tot el que és tecnologia, estic en un sac i és molt difícil. És molt... De fet, un dels temes quan busques per contractar sempre és què poso la job description. Perquè l'has d'afinar prou perquè tothom entengui quin tipus de perfil busques, però és complicat, perquè no...
O un professor d'economista que amb un tribunal de TFG que ens estava renyant els altres professors que érem informàtics perquè ell sabia arreglar el projector de la sala i nosaltres no. És que això no és d'informàtic, tio.
Bueno, però a favor de que us regalés.
Ho has après, fantàstic. És que vosaltres sou informàtics, no ho sabeu fer. Dic, sí, és que nosaltres això no tenim per què saber-ho fer.
Jo suposo que hi ha altres feines...
Quan he configurat aquesta sala?
Suposo que hi ha moltes altres feines que també passa això, que des de fora la veiem com un bloc monolític i després hi ha 100.000 puestos nichos diferents. Però la nostra és, i el que diu Raül, que és que al final tu pots tenir ser supermadur en un aspecte concret d'informàtica i en l'altre no. Però sí que crec que amb lo fàcil que és experimentar, lo barato que és, fins i tot en el tema de fracassar, d'intentar fer alguna cosa i ai, pues no m'ha sortit, la nostra feina i la quantitat d'informació gratuïta increïble que hi ha, que a la nostra feina, en 3 anys de dedicació de veritat, dins d'una feina, perquè el que dieu de tenir algú aquí que t'ajudi és crític. Sí que pots fer un recorregut que en altres coses, en altres feines, potser trigues la teva vida en poder considerar-te de veritat.
Sí, d'acord, Si 3 anys en l'entorn correcte,
i ets un
crac.
I en Javi, amb informàtica tenim un luxe, tenim una sort, que tenim el software lliure i tenim GitHub.
Exacte. Sí, tal qual.
Que en el moment que tu ja tens una base i vols profunditzar...
I està Stack Overflow.
I read the manuals...
Sí, Raül, però no hi ha Stack Overflow de totes les matèries ni de totes les professions.
Tenim
sort de que podem aprofundir quan arribem a tocar un tema que ens interessa. Que això és molt difícil, malgrat tenir accés a molta informació avui en dia.
No, el mateix que diu el Marc, que ara està fent per saber quin projecte està fent, però està fent un projecte en Python per el que sigui, doncs imagina si el teu projecte fos, jo què sé, voler ser ramader. T'has de muntar la granja, els carrers de bestiar, vull dir, és totalment, fins i tot encara que puguis accedir a la informació, que també t'hauria d'explicar algú com gestionar una granja, que deu tenir 1.000 intríngulis, Però és que, a més, és tot molt farragós. En canvi, el software és veritat, no tens tots els recursos.
Té tants intríngulis que la majoria de granges tanquen, t'ho dic jo.
Mira,
que aquesta setmana a la Garrotxa i està parlant amb alguns que diuen...
I és que m'ha vingut al cap de la teva foto de curs de vaques així arrenglarats que ens vas enviar.
Us vaig posar una foto de productores de metano.
Sí, una fàbrica de matar.
Mira, aquesta setmana, desenvolupant una aplicació, estic fent servir una llibreria de Python per generar coses de CAD en 3D. He trobat un bug, he anat a GitHub, he contactat amb el tio que està fotent el projecte i hem intercanviat 4 missatges. I hem resolt el problema. Això és increïble!
És meravellós.
Això és increïble. Si estàs amb un... Allò, amb un tio que està a Lyon, que ha fotut una llibreria, l'ha pujat allà i jo li he trobat un error per Mac, ell està treballant amb... He dit, mira, escolta, tu instal·lat en el Windows, en el Linux i en el Mac. En el Windows i el Linux en funciona, el Mac no està funcionant. I hem trobat l'error. I el tio t'ha contestat.
Aquesta indústria són molt similar als científics sense la por a que ens trepitgin, que tant a qualsevol científic que està en un projecte té por a que li treguin la seva feina, el que ha treballat i no la pugui amortitzar en publicacions o el que sigui. En el nostre cas, ho compartim tot perquè no tenim aquest problema.
Perquè vivim en un oasi, eh?
Total. Soy tan consciente de esto.
Aquest oasi l'hem creat, Raül. Aquest oasi es va crear durant els anys 90.
No, però també és veritat que ningú a informàtica, per entendre-se, té por de quedar-se sense feina, ningú té por que li moguin la cadira. Sí, estem en un sector nosaltres en el que no li aguantem ni merdes a un jefe.
És que és així.
La que en un entorn et toquen molt els nassos i ves que estàs treballant per algú que creus que no hi has de treballar, et poses a buscar i trigaràs menys o trigaràs més, però t'aniràs a un altre lloc en el que encara estaràs millor. I és una espiral que cada cop va més. Vull dir, això et dona molta tranquil·litat d'esperit de que pots col·laborar gratuïtament i desinteressadament amb tothom perquè no et perilla el lloc. crec que això també ens ajuda molt.
Raül, quan jo vaig entrar a la Facultat d'Informàtica el 91, per trobar la documentació sobre els sistemes que fem servir els BACs UBM, vam tindre que anar a la fira en l'informat, quan hi havia l'informat que hi havia els debats, i demanar-los els manuals del sistema operatiu per agafar i poder hackejar i poder fer coses. Perquè era tot ocult i estava tota la informació amagada. I quan tu treballaves per IBM, és a dir, si tu et picaves molt amb el jefe i la teva expertise era IBM i te'n volies anar, tenies que canviar-te de sistema completament perquè tots els partners d'IBM eren els mateixos i tothom es coneixia. En canvi, en el moment en què agafes i comences a crear aquesta cultura oberta i es crea doncs, coses com Git, es creen coses doncs, com el software lliure, com les metodologies àgils de treball i tot aquest tipus de coses, i canvia la cultura en el món del software, fas que el sistema, primer de tot fas que el sistema, que la indústria sigui tan beneficiosa per la resta de les altres indústries, que hi ha indústries que ja no poden ni existir sense el software, com diu un Benjamí, tot el que sigui software serà software, i això és gràcies a que hi ha una cultura interna,
jo crec que tu també tens capaç d'aprendre,
i a més a més hi ha el prestigi teu.
Jo crec que
també,
de sort, perquè el tema de la informació, això és un canvi cultural i tecnològic que hem tingut, ara hi ha informació de tot, tu te'n vas a YouTube, tu vols muntar un hort, te'n vas a YouTube i tens 1.000 vídeos de gent que t'explica com muntar un hort.
O fer guitarres.
O fer guitarres. Vull dir
però
que
no tens el GitHub, que és el que volia dir jo, Raül. És per,
però,
això
per, això, per això dic que per mi són dues coses diferents. Una és que ara hi ha molta més informació de tot a l'abast i això és superinteressant, no només del nostre, de qualsevol cosa, ja et dic, de plantar tomaqueres. Tu vas a qualsevol idioma a YouTube, tens 1.000 vídeos que t'explica. I després, a banda, és una mica també que deia el Javi, que a més el nostre sector és que ningú té por de res. És que al revés, és que quan més comparteixes i més aprenguis, és que encara et pot anar millor.
Una cosa, Raül. Les empreses que naixien quan van néixer al món de la informàtica, les IBM, les Hewlett-Packard, totes aquestes, ¿vale? Eren empreses, en general, tan viejunes com les altres.
És que no, tancades. No van néixer per la informàtica.
No. Vull dir, hem d'agrair tots que el món dels informàtics avui sigui com el que és gràcies al software lliure.
Sí.
És una cosa que no, fins i tot la gent que no estigui dins del món del software lliure li ha d'agrair perquè tenim un marc de llibertat, sí, la cultura.
La cultura que s'ha creat, perquè fixeu-vos una cosa, abans dels anys 90, en quina situació estaven els informàtics? On estan els treballadors d'informàtica?
Eren funcionaris.
Els treballadors d'informàtica que treballen per les asseguradores, per les empreses de telecomunicacions, per
els bancs
i tal. On estan?
Los del sòtano.
En consultores de body shopping.
Los del sòtano.
En negreres.
Però també és veritat que...
Diuen càrniques.
Sí, però que també és veritat que és que estem ara en una situació que s'allargarà en el temps i que és estructural, que és la transformació del planeta en, al final en software. Això és, al
Benjamí
final...
Benjamí Villosada d'Ixit.
Sí, tal qual. Però que vull dir que realment segueix sent, encara que fos inevitable, perquè probablement això és inevitable, és part de el que havia de passar per força, seguim sent gent privilegiada i no tenim que oblidar, perquè s'oblida de seguida. Sí, i just...
Jo quan vaig decidir dedicar-me a això, jo no em podia imaginar.
Exacte.
Que la cosa, así, 20 anys després, o 25, seria així.
Tu querías ser mago i lanzar hechizos.
I també perquè som d'un col·lectiu que ens hem estat preparant i formant contínuament sense parar.
Però això fan també molts altres.
Jo no sé vosaltres. Una cosa, Raül, jo no sé vosaltres. Jo si m'he dedicat a això és perquè no va... O sigui, perquè quan ho vaig descobrir em vaig flipar amb això...
Queria ser mago.
I no em cabia en el cap estudiar cap altra cosa.
Ah, jo volia llançar boles de foc i fer il·lusions i crear...
A mi m'agradava la ciència-ficció i era una forma d'arribar aquí.
Això.
Sí, però per això dic que és un punt de sort, perquè el fet que ens agradés no és una relació que us afecta en què després això ho hagi patat de la manera que va estar patant.
I amb el tema de 3 anys i sènior i tal, vosaltres creieu que... I de veritat que és que jo no sé, jo no tinc una opinió sobre això. Es pot ser bo en aquesta indústria si no tens vocació, com el que estàvem parlant ara? Si és una feina i ja estàs, pot ser bo professionalment, bon professionalment, em refereixo.
Has de disfrutar amb el que fas.
Bueno, claro,
però almenys el 50% del temps has de disfrutar amb el que fas. A veure, Javi, tu no pots donar classes, tu no pots dedicar-te a formar, si no t'ho passes teta quan fas una classe.
I, en canvi, mira com està ell.
Que no vol dir que no tinguis dies cansadíssims.
I tens dies cansadíssims.
Hi ha un munt de gent que es dedica a formar
i que
veus que no li agrada.
I així estamos en el sistema educatiu en general. Però portes tota la raó.
Hi ha dies que surts de classe i dius...
No, el 99%. O sigui, que em paguin a mi per donar classe és una cosa que no entiendo. O sigui, és que és la millor feina del món.
Tu passes bé.
Jo sí que no entiendo que te paguen, hombre. Jo sí que no entiendo.
Però es pot ser bo en aquesta feina si ho fas per temes alimenticis? Perquè de profe, el 80% dels profes ho fan per tema alimentici. O potser estic sent injust, però un 30-40%.
Deixeu-me dir una cosa que
no són
bons.
Un moment.
Digues, Raúl.
Cuando dices eso, Javi, ¿te refieres a que si le dedica tiempo por hobby fuera del trabajo?
No, simplemente si tens una... Tens, ¿com diuen a Z-testers? ¿Cómo lo decís esto? Una motivación intrínseca per fer bé la teva feina.
Exacte. Jo crec que intrínseco o extrínseco? Si és la passa, és extrínseco.
A veure, un moment.
Si no t'agrada, no la pots fer.
Sí,
perquè però, és massa intel·lectual com per poder... Així com crec que ser mestre pot ser-ho, perquè al final un mestre a cada alumne li dona una classe una vegada, però sí, aquella classe la porta partir durant 10 anys. Un moment, Tomàs.
Sí, acaba la reflexió.
La nostra professió, crec que si no t'agrada, no la pots fer, però no la pots fer perquè la deixaràs. De fet, hi ha molta gent que es dedica això i ho deixa els primers 2 o 3 anys o abans fins i tot, perquè és molt de pensar, i a més de pensar d'una forma molt específica, pensament molt abstracte, molt en algoritmia, és que si no t'agrada, no pots fer això 8 hores. I dic 8 hores per dir 5, més iguals que siguin, eh? I et fots un tret.
Però i en canvi sí que podem estar en una... En canvi, sí, no sé, en canvi sí que pots estar en una... en el Lidl, otra vez. Cobrant a les caixes.
Sí, perquè la teva feina és la mateixa. Encara que t'avorreixi, és com el que deia de fer classe. Si tu fas la mateixa classe amb el mateix to, tot igual, sempre la mateixa, la pots arribar a fer en pilot automàtic. Així després la reba l'alumne, que l'alumne es fot un tret després.
I pots estar en una caixa al Lidl, hi ha gent que està a la caixa al Lidl i li agrada parlar amb la gent i estan pendents de les coses.
Sí, per això, però no per la teva feina, sinó per com t'organitzes.
A la nostra feina no hi ha mai, i això no és un dia, és impossible tenir 2 dies iguals. O sigui, no la pots fer de forma mecànica.
No. Mm-hmm.
No. La desenvolupament de software, altres potser sí, però la desenvolupament de software tornant no la pots fer perquè mai fas el mateix.
Tornant a la formació, i aquí hi ha 2 exemples, un és el Marc i l'altre el Javi, que jo ho he vist amb ells. El Marc, perquè té una situació d'eufòria constant que no s'ha de treure. Sobre, va caure amb una marmita d'eufòria i sempre va igual, ¿vale? És com a l'Obèlix de l'eufòria. Però el Javi jo ho he vist. He vist començar una formació que, com el conec, tenia un gris pàlido ell, ¿sabes? Estava por dentro gris pàlido. I acaba la formació i ser un verde fosforito brillante. S'ha carregat d'energia, ¿vale?
Però, Tomàs, perquè ara queda lleig que ho diguem perquè està ell de bar i semblarà que li estem fent la pilota, ja. Però és que tu i jo hem vist al Javi fer classes de coses que són infumables i fer-les divertides.
I fer-les divertides.
Això és una...
No, perquè m'he tenint moltíssim carinyo, però no és veritat.
Tu passa teta. No, o sigui, quan et digo que sales, que entres gris i sales verde fosforito, ho dic amb tota la consciència. I t'ho he vist fer, no sé, és tan gratificant. O sigui, és gratificant pel que rep la formació i és gratificant veure-li la cara amb ell quan acaba i ha sortit bé.
A mi d'una classe se'm fa feliç. També és veritat que acabes...
És un luxe.
Que acabes... I això és veritat, i el Marc ho sap també, segur. Acabes amb depressió. Si te passes d'hores i et passes d'intensitat, acabes buit i és perillós a vegades. Però si arribes a trobar el teu equilibri de formació, foteu-vos a profe, és la millor feina del món. Té tot el bo de la tecnologia, a profe de tecnologia, i no tens la pressió del dia a dia d'un projecte.
Però per això has de valer i t'ha d'agradar com tu, perquè ja et dic que ho hem vist. Cursos o temes que... ¿Sabes? Que casi cualquier otro profesor dirías, estaría en la última fila, ¿sabes? Cabeza abajo, disimulando un poco, en plan, escuchando en piloto automático y en las clases contigo, es verdad. O sea, es que yo no estoy en ninguna clase contigo en la que la gente no se haya reído. Es así, es verdad.
Y no
es
el press, mol.
Claro, sí, pero porque cuando estás a gusto, cuando hay algo explicando un tema y tú estás pasando bé, gairebé aprens sense voler. Mientras que si estás desconectando pensando en si he de posar la rentadora esta tarde... Que és el que passa moltes vegades.
Una altra gràcia de les classes del Javi, que també ho he vist amb el Marc, perquè el Marc és molt storytelling, el Javi també, però d'una altra forma, és que sembla tot molt fàcil. És que està traient conills de la xistera contínuament i aprens a base de, hòstia, un conejo rojo, un conejo verde, un conejo azul. I acabes dient, hòstia, ja sé parametrizar Kubernetes, que guai.
Tinc que vindre més perquè no. Que em pugeu l'autoestima.
No, però és veritat. Però dic això, sí, ho dic això per destacar que no és fàcil. Que no és gens fàcil.
No.
Que la gent aprengui és molt difícil. Molt difícil.
És que són dues coses diferents.
I la preparació que has de fer abans i tot perquè et sortissi...
Però penseu que per ensenyar hi ha dues coses. Una és, has de saber el que vols explicar. I és tota una disciplina. Conèixer aquesta disciplina. Però després hi ha comunicar i ensenyar. És tot un altre coneixement que no té res a veure. I a més, has d'agafar el que tens que explicar i totes les eines que tu tens de saber transmitir o fer activitats i tal, i juntar-ho i aplicar-ho. Una mica com programar. No, sí, té una,
a més, és veritat que teniu sort els dos de que en general teniu alumnes que venen amb vosaltres perquè volen aprendre.
És que això no és sempre passa. Tan important al final, que al final vosaltres dieu...
Li envien gent de cursos d'empreses perquè s'han de certificar...
Sí, però la gent...
Alumnes que venen per treure els crèdits.
Però és impossible que no t'interessi les coses que expliquem. Potser t'agafa un dia que estàs més mandrós, però bueno, lo que cuento siempre, uno de mis mejores amigos da cursos de GDPR. Levanta eso, ¿sabes? Es que se me duermen, pero lo dice como un hecho. Pero si es que, claro, si es que no lo dice ni quejándose, pues normal, que es una broma.
No, señor, yo explico la GDPR.
Es bastante.
Bueno, para que tú hablas tú parlarás del sexo de los griegos. Y
pero, Marc, 8 horas seguidas.
Yo la semana pasada vaig començar amb la Ilíada, o sigui, vaig començar amb la Ilíada directament. Sí, sí.
Tinc que anar a les classes teves, Marc.
Demano temps mort. Acabeu, però si ja heu acabat...
No, que dic al metge, el Marc, explicant la Ilíada, que és Ulisses va al vaixell amb el seu MacBook.
No, anava amb un telèfon que es doblegava.
Bueno, hi ha un altre tema que el va suggerir el Raül, que és molt interessant, perquè si us fixeu, avui no hem parlat d'Apple, de veritat no hem parlat d'Apple, hem parlat de coses que estan molt bé.
No, hem parlat de mòbils que es dobleguen.
Jo, si no et sap greu, Raül...
Que parlarem perquè ho he posat jo, o sigui, això és el més greu de tot.
Perdona, què? No, anava a proposar de moure-ho la setmana que ve, ¿vale? Perquè ja portem 1:20 i encara ens queden les propostes. És que se'ns ha passat el temps volant, xatos. El tema, i el vaig anunciar, i si voleu ja en parlarem amb més detall, perquè jo crec que la notícia té... val la pena que tirem del fil
d'ella. Si el treus, en parlarem, ja t'aviso, eh?
Eh?
Si el treus,
no el trec.
No me podeu deixar així, ara.
De fet, en el nostre script que passarà automàticament a l'entrada amb l'API que va fer a l'API de WordPress que va fer al Magma, que per això és un bon programador, perquè no tenemos que hacer nada automàticament del guión, passa a l'entrada de WordPress gràcies a l'API de WordPress, doncs ja està fora dels tags perquè no surti. O sigui,
però ja que li molt ràpid al Javi. Que se ha filtrado que Apple está trabajando en servicios financieros. ¡Puah! Lo puse porque es que toda esta evolución del embedded finance, esto se va a llevar por delante el entorno financiero.
Uf, pero Raúl,
demasiado ha tardado.
Han tardado, sí.
No, se ha filtrado ahora. A saber desde cuándo le están dando vueltas. Exacte. Al tema.
És un tema molt interessant. Per això deia de deixar-ho, per desenvolupar-ho bé. ¿Vale? Si us sembla, ja que he fet el gest aquest, perquè ho tingui en compte el Magma, anem a les propostes, ¿vale? I que el Javi i jo tenim una comuna, que jo no sabia que tenim una proposta. Molt bé.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Eh, Si et sembla bé, Javi, deixem-la al final, que és més aquí lúdica, ¿vale? Bueno, hi ha moltes que són lúdiques, eh? Però hi ha només quatre dels oients que, si em permeteu, les faig i després diem les nostres, ¿vale?
Vinga, va.
Jo parlo d'una, però parlo jo, però de fet és d'un oient, perquè és d'una cosa que han comprat a través d'afiliats d'Amazon de Mossega la Poma, que és l'altra manera d'ajudar-nos, ¿vale? Però és que m'ha cridat l'atenció, perquè feia molt de temps que no me mirava aquest tipus d'aparells, ara us explico el que és, i he dit, hòstia, és que han guanyat en prestacions molt i a sobre estan superbé de preu. A lo que hi va. Hi ha un mossegui que ha comprat a través dels afiliats de Mossega la Poma un SAI. Vale? Un sistema d'alimentació interrompuda. Que és, que es diu Back Ups, separat amb un guió. Back-UPS. Vale? I he vist un que arriba fins a 1.400 volts i 700 watts de la marca Schneider Electric, que és una bona marca.
És una marca, sí.
Abans. Sí, sí, sí.
Sí, els tenim de clients.
Aquesta rebaixat d'Amazon per 100 i pico euros, 140 o alguna cosa així. Una barbaritat. O sigui, ho trobo molt, 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 molt bé de preu. Vamos.
No em quadren les unitats que has donat, eh? Però bueno.
1.400, sí, sí, 700 watts, bàsicament. Hi ha diverses, o sigui, no només hi ha una mida, de SAI, hi ha diverses mides de SAI. Sí, sí. Vale, més coses. En Daniel Turienzo ens parla en el grup Mossegui de Telegram d'una notícia de VilaWeb que destaca que la nova fàbrica de bateries de Volkswagen finalment se n'anirà a Sagunt. Vale? Cosa que trobo bé, perquè ja, tant de bo que hagués anat a la zona franca, però em refereixo que recuperar la fabricació, vale? Recuperar fàbriques és abandonar el turisme aquest de borratxera i posar fàbriques en lloc de turisme de borratxera, crec que és una cosa important, sigui a la zona franca o sigui a Sagunt. Vale. En Carlos Tarlux ens va passar un tuit d'un tio que va dissenyar un irònic carregador pel Magic Mouse, que li va posar com unes rodes per sota, perquè li puguis enxufar per sota el cable i no molesti i el puguis fer. I vaig pensar, hòstia, si ha de venir un dissenyador a dissenyar una cosa tan xunga per superar el disseny més merda del Johnny Ive, em sembla com
general. Però jo, de veritat, que no em crec que això fos un accident. O sigui, alguna explicació hi ha perquè tenia un ratolí, bueno, tan és dolent.
Crec que volien que el fessis servir sense el cable. Perquè si es pogués, si haguessin fotut el carregador a fora i el poguessis fer servir carregant-se, molta gent hagués mantingut sempre carregant-se el mouse.
Sí, sí, com de tota la vida. De toda
que
la vida.
Que lo hicieron que quedara chulo en la estantería y les sudaba que fuera usable o no.
Sembla això.
El que trackpad és molt més usable que el Magic Trackpad és molt més usable que el
aquest aparell. Jo no el feia servir, et veia Marc fer-lo servir i deia, aquest tio és un boig, com li pot agradar això? Una vegada t'acostumes a aquest aparell,
no
tornes
enrere.
És fantàstic.
No tornes enrere.
I no calça el canell.
Jo si estic amb un portàtil, sí que faig servir el trackpad del portàtil, perquè ho tens tot com tot molt més a prop, però jo estic a casa amb les dues o tres pantalles.
És que això no és un trackpad, això és la mare de tots els trackpads, però això fa quatre com el trackpad d'un portàtil.
Sí, sí, però...
I no tens problemes de...
No tens problemes que hi ha nens i no puc dir coses, no puc dir barranades, però tu pots moure el cursor del ratolí amb una cosa que et penja, m'entens, aquí dintre.
Jo fa 15 anys havia tingut el síndrome del túnel carpiano per fer servir el mouse,
sí, sí, sí.
I em vaig passar primer a trackballs, vaig estar fent servir trackball i després em vaig passar al trackpad.
Jo faig servir molts
amb això no hi ha túnel carpiano que valgui, amb això...
Ja, però no, perquè fa servir un dit, fa servir un altre, vas així, és una miqueta...
Vale, acabo amb l'última proposta i anem a les nostres. Mira, aquesta és molt interessant, del Toni Juan Kenobi, del nostre pilot de capçalera, que ens diu...
Que li fan una sèrie ara dintre de poc.
Ah, sí. Bueno, el Toni no, li fan la sèrie al
però és un germà, Kenobi. Perquè si els dos es diuen Toni Kenobi, doncs és un germà.
Sí, sí. Bueno, ens parla d'un llibre que jo crec que ja s'ha comentat aquí, tenia raó ell, però bueno, està molt bé tornar-lo a treure perquè està força interessant. És un llibre del Joan Anton Català, que és un divulgador de temes de ciència i de temes d'astronomia, i diu que que ens guia per la teranyina de successos que han estat necessaris per arribar fins aquí. El nom del llibre es diu Una breu i atzarosa història de la vida, d'Angle Editorial. ¿vale? Doncs us poso l'enllaç als afiliats d'Amazon, si voleu comprar-lo físicament o a través de Kindle, que sapigueu que ens arribaran uns caderns.
El Joan Antoni Català és un crac, eh? L'escriptor és un crac, és un fora de sèrie. Es va tirar com 60 dies o 45 dies fotent dos programes diaris divulgatius a YouTube durant la pandèmia. És, en persona és, una, és super és amable.
Molt amable, sí.
Increïble, aquest home, té, molt fan.
Va començar, crec que va començar fent visites guiades i formacions.
Divulgació, a sí, sí.
Fabra, i al final va... És una persona que ha abstret molt i ho condensa i ho explica d'una manera molt senzilla i alhora posant, o sigui, explicant conceptes complexos de manera molt simple.
Té un estil, a més, molt... Fa fàbules, en realitat. Li dona característiques humanes als subjectes inanimats i ho fa molt entrenador.
O sigui,
és veritat. Molt net. Sí,
molt net. Que avui en dia és un estil que no s'estila, valgui la redundància, i que a mi em fa que el que s'expliqui em sigui doblement atraient.
Sí, totalment. I la nena li encanta. O sigui, és molt guai. Qualsevol cosa que faci ell.
Vinga, Javi, que tu tenies una proposta.
No, però que tu la tens també, de que vam sortir l'altre dia, ho anem fent, però vam sortir, en el nostre cas, va ser el dissabte ens vam escapar a la Garrotxa i a la Fageda de l'Empordà i que de veritat...
D'en Jordà,
perdona, sí. I que aneu al bosc, que sortiu i que aneu per allà, perquè et canvia com et sents i a més estan en temporada baixa, que ens ho vam dir, que no està saturat de gent i que per ells és bo tenir turistes aquesta... I que per nosaltres és el que en realitat ens dona aire. I tu també tens allà un hueco,
sí,
buenísimo.
Sí, jo tinc un lloc... A veure, no és meu, és un lloc... de lloguer, no? És una mena de casa... Bueno, no és agroturisme, és una masia per turisme... Jo no li diria turisme rural perquè no tenen ni animals ni res, vull dir, tenen un espai molt gran, però...
Els animals hi van.
Els animals hi anem, sí. Mira, de la Fageda, una recomanació. Si podeu, no aneu en cap de setmana, aneu entre setmana. Val la pena demanar un dia de festa, arribar el dia abans, fer nit a la Garrotxa i en llocs més car. La Garrotxa és un lloc que hi ha molta pasta, tradicionalment. Olot és un lloc de gent amb diners. Per això tenen molts restaurants que tenen estrelles Michelin. No penseu que anireu allà per 4 duros. No és el cas.
Però si busqueu... Tiuejar 8 anys al càmping, sí. Les Tries.
Però si busqueu, exacte, si busqueu podeu trobar llocs assequibles. Si aneu entre setmana sobre els restaurants fan menús que en el que és més barat. Doncs, consell, aneu el dia abans, possiblement un dilluns o un diumenge, i el dilluns a primera hora aneu a la Fageda. Entreu els primers per la porta principal del recorregut de la Fageda. Us garanteixo que veureu cabirols, la mare i el fill, sobretot a la tardor. Això és més propi de la tardor, perquè jo n'he vist. Jo he entrat el primer a la Fageda, he corregut per deixar enrere el grup que venia detrás, perquè venia parlant, jo volia anar en silenci, i he vist cabirols. O sigui que... Te dono la raó, Javi, del bosc. Mireu, la Garrotxa. Podeu visitar l'Alta Garrotxa, que és un dels llocs més de muntanya que no es coneix gaire, perquè és un lloc bastant no és turísticament promocionat. I si aneu a la Garrotxa i esteu per la zona d'Olot, no aneu on va tothom. Sortiu dels llocs on vagi tothom. Per exemple, un consell. Visiteu... hi ha diverses valls. ¿Vale? La vall d'en Bas és més coneguda, aquesta la podeu visitar i és molt ampla perquè va d'un extrem a l'altre, vull dir que té diverses zones per visitar i és molt xulo. Ja entre la vall d'en Bas i la zona on està la Fageda, ¿vale? Hi ha una altra petita vall que té dues ermites molt maques, que és tot una mena de petites formacions volcàniques que miren cap al Pirineu Nevat, ¿vale? I és una vall magnífica. ¿Vale? Visiteu-la també. Surt des de les preses, les zones que des d'un poble que està tocat d'Olot. Vull dir que descobriu la Garrotxa, que està a força.
I si i estem de turisme, em deixeu fer una altra, que també vam estar fa un mes així, si és bueno, a Tavertet, que també és molt conegut, al costat del pantà de Sau. És preciós. O sigui, me va portar la Glòria i la nena i és preciós. Em va encantar. I a Tavertet, que no deixa de ser un poble de muntanya, de bosc, hi ha un restaurant vegà i que es menja molt bé, molt agradable. I que no és fàcil trobar menjar vegetarià o vegà quan surts de Barcelona. No és tan fàcil. No.
Però segur que a Tavertet també trobeu carn.
No patiu. Hi ha de tot,
també trobareu carn.
No he dit el nom de la vall, perdoneu. És la vall del Corb. ¿Vale? La vall del Corb és, i les dues ermites de Sant Miquel i de Sant Martí del Corb, que estan al mig de la muntanya, superxules. I Tavertet també és molt xulo, i les cingleres des de dalt, si teniu temps.
Espectacular.
Per cert, després de menjar vegetarià, perquè si menges carn jo no faria aquesta activitat, hi ha una tirolina que et deixa penjat pel mig de que veus tota la cinglera cap al pantà de Sau. Però no mengeu carn aquell dia, mengeu vegetarià per fer-lo de la tirolina. ¿Vale?
Ho podeu fer abans de dinar i ja està.
Més propostes.
Jo tinc una proposta. The Great Guitar Build Off 2021 avui mateix comença. Avui comencem. És el gran concurs internacional de friquis que no tenim res millor que fer que fabricar guitarres. Hi ha quatre categories.
Com es diu que es deia? The Great Guitar?
Great Guitar Build Off. I l'1 d'abril, avui l'April Fool's Day, comença. Jo trauré el meu... De fet, jo he començat la meva guitarra precisament programant el disseny de la guitarra. Estic fent un programa en Python que genera dissenys de màstils de guitarra multiescala. És una cosa molt, molt friqui, molt específica. I bueno, he començat la guitarra. I més... La gent, llavors ja tenim un fòrum intern que ja fa dos mesos que estem els que estem preparant-nos i llavors m'estan donant requisits. Ei, m'has d'afegir això, m'has d'afegir l'altre i aquest no sé quant. És molt, molt divertit. Però avui, doncs, és gent de tot el món, friquis de tota mena, que doncs, estan construint, estem construint una guitarra i hem de publicar els vídeos de com fem la guitarra. I llavors en la web, doncs, avui ja comença a sortir el canal de tots els vídeos dels que anem fent. O sigui, si us agrada veure gent fotent coses, doncs estem allà.
Amb la fresadora.
Amb les fresadores, a mà. De fet, la guitarra més frapant és la que va guanyar l'any passat el concurs de Kids, que és d'un senyor d'Andalusia que va fer una guitarra de Regreso al Futuro. I el que va fer va ser en la guitarra i va construir un condensador de fruzo, però un condensador d'allò, però a més li podies fotre, hi ha un vídeo que m'ha fet, el tio li fot les... I va fotre una placa Arduino per allà dintre i és unes pantalles històries i llavors pots posar les dates, canviar la data, engegar el condensador... Bestial. O sigui, hi ha gent que fot coses... O sigui, estic aquí per participar, però no tinc cap mena d'aspiració a guanyar.
No, però participar és
xulo. Hi ha gent molt, molt bona.
Dèiem Javi l'altre... parlant aquest dia, aquests dies amb el Marc, que hem arribat a una edat, tot i que tenim una feina intel·lectual, no? Una feina més de pensar o més de comunicativa, no és manual, no? Que hem necessitat fer algo manual. Ell ho canalitza cap a les guitarres, jo con el soldador i les plaques d'electrònica i el tema de la radioafició, i que això ho havíem perdut i, hòstia, Marc, és que hem arribat a la necessitat al mateix moment vital de la vida, de tornar... Jo necessito pelar los cables... hem arribat a aquell punt del contacte manual amb les coses.
El Mario Arianza, que tu el coneixes també, Tomàs, el Mario està fotent mobles a nivell professional ara. Mobles, o sigui, i per lo que vosaltres dieu, perquè al final necessites coses que no tinguis que compilar res també, que puguis tocar el resultat.
A veure, que fer guitarres no és fàcil, necessita un procés d'aprenentatge.
Has d'aprendre molt, Has d'aprendre molt, cada eina, cada procediment.
Té una part manual, saps? Mm-hmm. Que la nostra feina no té manualitat. En manualitat em refereixo...
Sí, que després part, puguis tocar. Que... Exacte.
Raül, no t'hem deixat dir a la teva. Tu estàs servit?
No. Sí.
Javi, molt contents d'avui.
Quina il·lu.
No sé, mogollón, que no venies.
Quina il·lu per això, per veure-ho també. Havíem
de fer un cavall del cometa tu i jo un dia.
Quan vulguis, però d'una cosa que sàpiga una mica, si us plau, que si no em quedarem ridícul allà. Que tens el que valga, tens el nivell altíssim.
Deixem-me abans de tancar...
El dia que continuï, perquè en cert que ara ja fa un any que estic parat, o sigui, imagina't.
Així és només una pausa.
Abans, abans de tancar el programa, deixeu-me que expressi coses que han dit a la gent que ens ha seguit en directe per Twitch. Perdoneu, però a vegades estem aquí i no ens dona temps de saltar. El Ciberado sí que, el Javi sí que ha anat saludant a la gent, però deixeu-me que ho comenti. ¿Vale? Diu, Javi és el Messi de la formació.
Oh, per favor.
Surt un cada 20 anys. Això ho deia l'equalitzador. Bueno, un altre que es queixava del GDPR, que era molt avorrit. Diu, això de tenir el programa per Twitch és una gran idea, ho diu el Where Journeys. Pues mira, no estàvem segurs de si això tenia sentit o tenia sentit donar-li continuïtat o no, i jo crec que va agafant, fins i tot per nosaltres, que no estem fent un format Twitch estàndard, sinó que estem fent un podcast amb càmera, ¿vale? El problema és que no està muntat per fer-vos participar, i el Twitch és molt més participatiu dels oients, ¿vale? Però en tot cas... Mira, i sí, gràcies Where Journeys, Journey Begin. Buscarem la manera, perquè això el Raúl ens ho va dir fa molt de temps i hem passat d'ell com de la mopa.
Per variar,
sí. De monetitzar les visites, les visualitzacions de Twitch.
I que algú me cuente molt... que és el tren del hype, por favor, que soy el único boomer que no sabe de què va eso.
Tu no eres boomer. No, ¿qué año eres tú?
Mentalmente sí. Del 76. Soc de la següent.
Som generació X. Sí. Som X-Men.
Ah, és el Pau.
Som X-Men. Aquí l'únic boomer és en Tomàs.
Exacte. Bueno, no,
sí, a més, la X és supercurta, eh? Comparada, per exemple, amb la dels millennials, és una generació
curta. Sí, però és que, per exemple, els d'ara també em poden dir Gen Z, perquè el problema està que no hi ha cap generació que es vol definir com a la generació de després. Per exemple, els millennials no volien ser la generació Y, perquè és com definir-te a partir de la generació.
Sí, també...
Però dic pel tema de duració, la generació dels millennials no, són mogollon d'anys.
Que també us dic que aquestes històries estan basades en la cultura americana i que nosaltres les agafem, sí. I no fas machambrat ni loco, ni loco. Però bueno...
I que és com l'astrologia,
machambrat. Tal qual.
Tu eres Aries o eres millennial, no? Clar. Molt bé, guapos, don Javi, un plaer tenir-te, no triguis...
Patonassos. Cada cop que em digueu, si m'ho passo superbé.
Fa gràcia perquè li dius no triguis tant, com si estiguessis dient que vingués i ja et digués no puedo.
És al revés.
No puede perquè se'n va.
Al revés.
Se'n va al podcast del Miquel, se va a los podcasts així...
Cada dia li digo a Gloria, hoy tampoco me han llamado del Musega. Cada dia.
Qué bueno, besitos y cariñitos perquè és molt divertit. Jo convido a tothom que hagi arribat fins aquí en el programa i que hagi escoltat el Javi, que en el grup de Telegram de Mossega la Poma digui el que li ha semblat al programa. Vale?
Vinga,
molt bé. Adéu. Fins la setmana vinent a tothom. Adéu-siau.
Adéu.
Bueno, va, dejemos de hablar de la mili.
Sí, son vells.